COPE Catalunya i Andorra.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui, ja diumenge, amb un dia ja havent començat el programa amb vosaltres a l'altra banda escoltant-nos, ja ens comencem a acostumar, no? I comencem a agafar el ritme. Avui volem començar el programa preguntant-vos quants diners us heu gastat aquest estiu, si és que heu viatjat a algun lloc. I aquests diners els heu estalviat durant l'any o els heu apurat així a última hora? Doncs us pregunto això perquè els experts recomanen començar a estalviar de cara a les vacances del proper any, ja a partir del mes de setembre, un cop tornem a la rutina. I encara que aquest mes costa, tots anem bastant justos després de les despeses que potser hem anat tenint al llarg d'aquests mesos d'estiu, no és gens fàcil, però hi ha una sèrie de mètodes que ens faciliten aquesta feina. Cuando comienza el mes de septiembre, la mayoría dejamos las vacaciones atrás y empezamos a pensar en las del próximo año. Un buen momento para poner en marcha algún reto de ahorro que nos permita llegar en verano del 2026 con un rinconcito pensado para los viajes. Ahora es el mejor momento y la Asociación de Usuarios Asufin recoge los más populares. Hablamos con Antonio Gallardo, que es experto económico de Asufin. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Hablamos de estos ahorros, ¿no?, que ahora podemos empezar a hacer para que tengan su efecto en las próximas vacaciones. Y, por ejemplo, hablamos del desafío de las 52 semanas, ¿no? ¿Esto en qué consiste? ¿Es el más común, el más conocido?
Bueno, es uno de los más conocidos y al final casi todos suelen tener una vertiente con sus variantes, que es partir de hacer obligatorio el ahorro. A partir de ahí, pues tenemos diferentes métodos para ir haciéndolo, ¿no? Entonces, si lo hacemos obligatorio como si fuera un gasto, pues al final nos encontramos que no dejamos el sobrante, porque si no hay sobrante no dejamos ahorro, sino que siempre tenemos una partida dedicada. Entonces, las 52 semanas es conocido porque al final es un sistema que es paulatino, en el cual tú vas ahorrando desde la semana primera y luego lo que vas haciendo es incrementando ese ahorro semana por semana. Lo que hace es que, llegado el momento en el cual tú necesitas ese dinero, es cuando se han hecho las aportaciones mayores. Entonces, va costando menos, en el sentido en el cual empiezas con un esfuerzo pequeño y al irse incrementándose, bueno, pues es un método que facilita. Sí que es cierto que muchas veces pues nos encontramos, luego es bastante excesivo, ¿no?, al final lo que tenemos que aportar, ¿no?, y que muchas veces lo que hacemos es que tendemos a otros métodos más fijos en el tiempo, en el cual, bueno, pues no vaya repartiendo ese gasto tan de forma creciente, sino más de forma proporcional.
Sí que es verdad que este mes de septiembre cuesta ahorrar, ¿no? Después de todos los gastos de vacaciones, de seguramente haberte pasado un poco más de lo que tenías previsto, ¿no? Pero ¿es un buen mes para empezar a hacerlo?
Es un buen mes para empezar en métodos que sean flexibles o, como el que has comentado, de empezar poco a poco, porque es un mes muy complicado. Es decir, venimos de estar en muchas economías exhaustas, incluso medios de pago como las tarjetas de crédito, porque hemos gastado mucho en verano y de repente nos encontramos a la vuelta al colegio. Uh-huh. Y si lo hacemos de golpe, tenemos gastos importantes, uniformes, materiales, libros, y luego tenemos gastos que no hemos tenido en el verano y que vuelven, ¿no? Pensemos extraescolares, que son muy comunes en idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un mes complicado en el cual, bueno, es importante empezar para tener esa conciencia, porque estamos frescos de este desembolso tan grande, pero ser flexibles, es decir, insisto, mi recomendación es que hagamos el ahorro una partida fija, pero nos pongamos un mínimo, y luego si ese mínimo podemos incrementarlo, pues mejor, y lo mismo septiembre es un mes más complicado, aunque ojo, finales de octubre, noviembre, vuelven
otra vez
de compras con el Black Friday.
Sí.
Y
las navidades a la vista, ¿no? De cara a finales de noviembre, principios de diciembre también.
Eso
o sea,
es.
Al final nunca
Eso
encontramos el momento para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo es necesario ahorrar para las vacaciones para que no te venga después de golpe ese gasto tan grande?
Mi mejor consejo es que todos los gastos que son fijos, aunque no sepamos la cantidad exacta, pero sabemos que vamos a incurrir en ellos o queremos hacerlo, pensemos eso. Vacaciones de verano, Semana Santa, vuelta al colegio, Navidad, lo consideremos eso un gasto que vayamos haciendo proporciones poco a poco, ¿no?
Uh-huh.
El objetivo, bueno, el mejor de los objetivos es que tengamos absolutamente todo ahorrado y con ello pues no tengamos que hacer frente a financiación. Pero si ya conseguimos, por ejemplo, recortar lo que tiramos de préstamos o lo que tenemos de tarjetas de crédito, ya es un punto positivo. Pero debemos eso, considerar que es un gasto que al final es puntual, se hace en un momento del año, pero que tenemos que dividirlo en trocitos a lo largo de todo el año.
Exacto. ¿Aplicáis también otro método, ¿no? ¿Recomendáis, por ejemplo, el método del redondeo, ¿no? ¿En qué consiste y también en qué se diferencia del otro que hablábamos de las 52 semanas?
Bueno, en este es que las cantidades pequeñitas de las compras que hagamos las vayamos ahorrando, ¿no? No es un método en el cual se suelen conseguir grandes cantidades, pero sí un pequeño dinerito para que luego hacerlo menor. Es decir, si nosotros de repente compramos algo que nos cueste 98,90, pues consideramos que hemos gastado 100 y dejamos el euro coma 10 en una hucha, ya sea en verdad en casa o más comunes virtuales, porque las ofrecen los bancos cada vez más, que permiten incluso pues eso, crear huchas por proyectos en las cuales ir depositando cantidades, poder hacerlo. Existen bancos incluso que te lo hacen de forma automática, y si tú lo dices en las tarjetas, pues cada vez que se hace una compra hay una parte que va directamente al ahorro. Lo que también es importante en este método o en cualquier otro es que ese dinero lo diferenciemos de cuenta. No lo dejemos en la misma, ¿no? Sino tengamos en una cuenta que sepamos en verdad que es una cuenta para ahorro. Y al ser una cuenta para ahorro, bueno, pues lo que vamos a hacer es nos da menos tentación de coger lo mismo, pero también nos da una cierta seguridad viendo cómo pues ese ahorro crece y que tenemos ese colchón para tanto para gastos que sepamos o incluso para imprevistos que pueden llegar en cualquier momento.
Al final este método lo que hace es dar protagonismo a la chatarra que normalmente pasamos por alto, ¿no? Y a la que no prestamos mucha atención, ¿no? Sí que es verdad que acaba siendo un valor importante, ¿no? Que aunque es menos que el de las 52 semanas, al final del año te puede dar una alegría, ¿no? Por ejemplo, comprar un billete de avión o al final acumular cantidades importantes, ¿no?
Sí, además es que esa chatarra es cada vez más virtual, porque cada vez
sí.
Que compramos más con tarjeta, ¿no? Entonces, si antes pues, muchas personas tienen la buena costumbre de, bueno, coger, vaciar su monedero echando en una hucha física las monedas, pues ahora lo bueno es hacerlo en los gastos que hacemos a golpe de tarjeta o incluso pagándolos con el móvil, que son cada vez más habituales, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentas, no es que te vaya a cubrir el 100% de gastos tan importantes como son las vacaciones, pero sí te cubre una parte y hace que luego sea mucho más llevadero tanto hacer frente a ese gasto como la vuelta luego a la realidad.
Y después hay un último reto que es más complicado, ¿no? de conseguir, sobre todo por quien vive en ciudades grandes, ¿no? Como Barcelona, por ejemplo, o Madrid, ¿no? Se trata de perseguir tres objetivos, ¿no? Es la regla del 30-50-20 y se divide, por ejemplo, en vivienda, en gastos fijos y variables y el último, ¿no? En conseguir ahorrar un 20% de los ingresos familiares cada mes para poder hacer frente a imprevistos y hacer una hucha con estos gastos fijos y variables, ¿no? Funciona de este modo, ¿no?
Sí, a veces la dificultad está, como dices, en las ciudades grandes porque partidas como la vivienda pueden multiplicar mucho
claro.
Ese porcentaje, ¿no? Entonces, pero se puede actuar de la misma forma adecuando esos porcentajes, ¿no? e insisten incluso en métodos más desglosados, en los cuales consideran que parte de lo que tú inviertes puede ser también gastos que dedicas a los estudios, ¿no? Porque no dejan de ser una fuente para conseguir luego más ingresos en el futuro, ¿no? Entonces, lo importante es poder ajustarnos esos porcentajes a las necesidades que tengamos, ¿no? Pero lo bueno de este método y de otros que son similares es eso. A diferencia del de las 52 semanas, dejamos una partida más o menos fija al ahorro. Y lo consideramos como un gasto. Al final, si yo gasto 70 euros todos los meses en teléfono, pues y sé que esos 70 euros me van a venir un recibo y me lo va a cobrar, pues voy a poner yo que sean 100 euros en ahorro, y esos 100 euros en ahorro, lo que quiero hacer es que se traspasen automáticamente a otra cuenta. Entonces yo sé que el 1 de enero van a desaparecer de mi cuenta corriente 100 euros, pero van a otra cuenta destinada para ahorro. Y ese ahorro, insisto, puede ser una cuenta general en la que cubre todas las partidas o incluso podemos dividirlo por objetivos. Ya digo, las entidades financieras, es cierto que en el lado malo no remuneran ese ahorro o lo hacen de una forma muy, muy pequeñita, pero sí que ofrecen muchos instrumentos que son de gran utilidad para que nosotros podamos marcar nuestros objetivos. Y todo eso, al final, la base de todo es la planificación.
Exacto.
Y no enfrentarnos que llegue el verano y no tengamos planificación ninguna.
Exacto, la previsión, la planificación, ir haciendo poco a poco a lo largo del año es lo importante, ¿no? Tanto para las vacaciones como también para los gastos así grandes que podamos tener. Antonio Gallardo, muchísimas gracias. Nos das un poco de esperanza ahora que vamos ya un poco ahogados, ¿no?, a la vuelta de las vacaciones. Pues un poco de esperanza de cara a los próximos meses. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
I ara ens preguntem si realment funcionen les mesures per posar un topall al preu del lloguer. Estan baixant els lloguers? Ens fem aquestes preguntes arran de l'últim baròmetre de lloguer elaborat per l'Observatori del Lloguer corresponent al segon trimestre de 2025 i que reflecteix que a la província de Barcelona els preus del lloguer han pujat un 3,6% interanual i se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivenda amb un preu mitjà de 1.656 euros mensuals. Pujant els preus i l'oferta encara es redueix més, fins al punt que el segon trimestre de l'any es va registrar a la província que una vivenda podia tenir fins a 437 interessats en 10 dies. La Generalitat, però, diu que els preus han baixat un 5%. I a què es deu aquesta diferència? Doncs, segons l'Observatori, que el govern ha utilitzat un truc aritmètic que habitualment dona xifres més baixes en comptes d'utilitzar la mitjana aritmètica. I això, doncs, podria desvirtuar les xifres reals. Sobre el tema en parlem amb el Sergio Cardona, que és analista de l'Observatori del Lloguer de la Fundació Alquiler Seguro i de la Universitat Rey Juan Carlos. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, hablamos de los resultados de este informe. No parece que estén teniendo mucho éxito las medidas para controlar los precios del alquiler, ¿no? Como la declaración de zonas tensionadas y de hecho, en la provincia de Barcelona ha aumentado un 3,6.
Sí, el precio no ha bajado, ha aumentado ligeramente en el último año un 3,6%. Y de hecho, Barcelona, como bien decías, es la provincia de España que tiene un mayor precio de alquiler, siendo un precio ligeramente superior al de las Islas Baleares.
Uh-huh. Y hablamos, por ejemplo, de que la Generalitat defiende que sus medidas sí que son efectivas y hablan de reducciones de precio de un 5%. Pero, según el observatorio, han utilizado un truco estadístico, ¿no? ¿Qué es este truco estadístico? ¿En qué consiste? Y no sé si nos podría, por ejemplo, poner un ejemplo de eso.
Sí, es simple. La Generalitat lleva desde hace muchos años, no es algo nuevo, utilizando para ofrecer información sobre precios de alquiler la mediana estadística en vez de la media. Nosotros consideramos más interesante la media, que al final no deja de ser ir viendo dato a dato, vivienda a vivienda, cuál es el precio, sumarlos y dividir entre el número total de viviendas alquiladas. ¿Por qué lo utilizamos así? Porque, primero, es un concepto que todo el mundo tiene más claro y porque cuando utilizas la mediana, lo que estás haciendo al final es valorar ¿En qué punto tienes la mitad de los contratos de alquiler a tu izquierda y la mitad de los contratos de alquiler a tu derecha? Es decir, ¿qué punto hace que quede justo en medio de la distribución de los contratos de alquiler? ¿Qué sucede en provincias como Barcelona o provincias como Madrid? Que existe un elevado número de viviendas que se alquilan en precios en torno a 900 euros, 1.000 euros, 1.100 euros, pero luego sigue habiendo viviendas que se alquilan en 1.200, 1.300, 1.400, 2.000, 3.000, 4.000. Y sobre todo, cuando utilizamos este factor, lo que vemos es que la mediana sí se queda en un valor en la provincia de Barcelona entre 1.100 y 1.200 euros, pero induce a dudas a las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque estas personas lo que entienden es que, bueno, si, como dice la Generalitat, el precio medio son 1.100, 1.200 euros en Barcelona, si yo tengo ese presupuesto, podré encontrar una vivienda de una forma más o menos fácil y sencilla por este precio. Cuando entran en un portal inmobiliario, ven que apenas hay viviendas. Y surgen las dudas y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que el precio medio según la Generalitat sea este? Si luego realmente yo busco viviendas y o me tengo que ir a precios mucho más altos o no encuentro nada. Por eso nosotros consideramos que es más interesante utilizar el precio medio y no la mediana.
Claro. Entonces suben los precios y se reduce la oferta, como decíamos. En Barcelona es también donde más se reduce esta oferta, ¿no? ¿Eso por qué pasa?
Pues pasa fundamentalmente por ley de vivienda y por limitación de precios de alquiler. Es decir, nosotros lo que hemos visto en estos últimos meses y en estos últimos años es cómo la oferta de vivienda en general en las diferentes regiones del Estado iba descendiendo. Pero en el caso de Cataluña y en el caso de Barcelona, el descenso es aún mayor. Tenemos que pensar que en Cataluña, en torno al año 2020-2021, se movían en torno a 200.000 viviendas de alquiler al año. Había una oferta de 200.000 viviendas de alquiler al año y se ha reducido prácticamente a la mitad. Movemos, ahora mismo movemos previsiones en Cataluña de 108.000 viviendas. El caso de Barcelona, pues es sintomático. Ha pasado de mover en torno a 150.000 viviendas, 170.000 viviendas, a estar hablando este año de 88.000. Nos movemos más o menos en mitad de oferta que existía hace unos años.
¿Y qué evolución va a tener esto en un futuro?
En un futuro, digamos que poco a poco la oferta de alquiler deje de bajar, toque suelo, pero lo importante no es que deje de bajar, es que remonte. Y eso es más complicado. Estamos en un momento en el que los propietarios no tienen los suficientes estímulos para poner una vivienda en el mercado de alquiler y lo que hace falta precisamente es eso, es intentar estimular a los propietarios primero para que evidentemente pongan sus viviendas en el mercado de alquiler, pero también debemos pensar que las dinámicas de población que existen a día de hoy en Barcelona también requieren la construcción de vivienda. Es decir, Barcelona es la tercera área metropolitana más grande de Europa. Sigue llegando personas a Barcelona para estudiar y para trabajar. Y es necesario también construcción de vivienda porque la población sigue aumentando, los hogares siguen aumentando. Y si no se construye más, no vamos a poder dar salida a toda la demanda que hay.
Porque la demanda está desbocada en estos momentos. Como decía antes, de media más de 400 personas estaban interesadas en un piso en Barcelona a 10
Claro.
días, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un indicador que creemos que es muy fácil de entender, que es cuántas personas se interesan por una vivienda en 10 días y contactan con un profesional inmobiliario o con un propietario. En el caso de Barcelona son 437. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos, como decíamos, más personas que llegan a Barcelona y que viven de alquiler y por otro lado tenemos menos vivienda, con lo cual es, por decirlo de alguna manera, la tormenta perfecta. Y es lo que hace que cada vez haya más personas interesándose por un anuncio de alquiler.
De hecho, habéis detectado incluso casos, ¿no?, en los que han sido 2.000 personas.
Sí, hay casos concretos en los que se han llegado a poner 2.000 personas en contacto con un profesional y prácticamente es saturar al profesional inmobiliario o al propietario.
Sí, claro. Pues Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por hacernos un poquito esta radiografía de cómo están actualmente los alquileres aquí en la ciudad. Gracias.
Gracias, un placer.
I ara parlem d'Inclusive, que és una plataforma web cooperativa que combina tecnologia i també la intervenció social per facilitar que col·lectius vulnerables amb dificultats per pagar un lloguer puguin accedir a una vivenda. El seu públic abarca des de gent jove fins a famílies monoparentals o persones grans que viuen soles i inclou informació real de l'oferta i la demanda immobiliària dels municipis adherits i també ofereix doncs, preus de lloguer més assequibles en comparació amb els del mercat. L'objectiu és crear una xarxa que connecti a diferents parts interessades i a través també de la intel·ligència artificial optimitza els seus recursos i les dades per donar una millor resposta a les seves necessitats. Perquè ens expliquin una mica en què consisteix aquesta, la cooperativa Inclusive, en parlem amb la Laura Ayala, que és cofundadora. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Clar, parlem d'una plataforma, d'una cooperativa que barreja el fet de la vivenda també amb el temps avui en dia, no? La intel·ligència artificial, les tecnologies, i alhora doncs, dona aquesta oportunitat a la gent que no pot accedir a una vivenda, no?
Sí, és una plataforma sociosanitària que està centrada en la persona. Això vol dir que primer s'analitza i es fa una diagnosi de la situació de la persona, de les seves necessitats, i llavors se li fa com un pla de treball personalitzat depenent de la seva situació i del que vulgui resoldre. I llavors es fa aquesta inclusió residencial i comunitària.
Uh-huh. És una plataforma, no?, per la gent que no pot accedir a una vivenda i també que evita la soledat no desitjada. En quin moment decidiu fer una cooperativa per combatre això, aquesta soledat no desitjada?
Doncs el tema de la soledat no desitjada va sorgir arrel de participar al HIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària. Vam fer una prova pilot a entorns rurals del Ripollès sobre aquesta soledat no volguda, l'aïllament social a entorns rurals. I llavors, de la bona acollida que va tenir, els bons resultats, doncs vam afegir aquesta nova línia a la cooperativa, una nova línia d'actuació per treballar aquests casos de soledat no volguda.
I com ho feu per combinar aquestes dues parts, diguem, no? El fet d'accedir a una vivenda assequible amb preus més assequibles i alhora doncs, també donar vivenda a aquestes persones que se senten soles, no? I que necessiten algú que els acompanyi.
Sí, a l'hora de buscar habitatges també ho centrem en la persona, ens centrem en els propietaris, en analitzar la seva situació i per què no posen habitatges al mercat. I és així com hem anat aconseguint aquesta oferta alternativa per poder fer la inclusió residencial de col·lectius vulnerables. I en el cas de persones que viuen soles, també és el mateix, analitzem si realment estan patint soledat no volguda o aïllament i si conviure amb una altra persona pot ser la seva solució. Si és que sí, busquem aquesta persona afí a elles i a aquestes necessitats que tenen perquè es pugui fer una convivència de suport mutu. En cap cas volem que sigui com un servei de cuidadors, no anem per aquí. Nosaltres volem deixar clar que és com un acompanyament, és una convivència de suport mutu, de respecte i de benestar de les dues parts. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits legals perquè sigui una cosa segura per amb dues parts i també d'aquest acompanyament un cop es fan els contractes i es fa tota la inclusió, doncs que realment sigui un benestar per dues parts i si hi ha temes que sorgeixen que necessiten del nostre suport, doncs estem allà.
Uh-huh. I quin és el perfil de la gent que pot accedir a això? Com ho fan també per entrar dins d'aquesta oferta?
Sí, nosaltres ens contacten directament, sobretot els familiars de les persones grans que estan en aquesta situació de que viuen soles i potser voldrien compartir amb algú, però amb seguretat i amb un seguiment. I a partir d'aquí anem a visitar la persona, ens coneixem, ens expliquen la seva situació i busquem quines persones interessades estan disposades a anar a conviure amb elles. Uh-huh. Per això al final ens poden contactar directament els familiars o les mateixes persones grans, o si hi ha persones que volen fer aquestes convivències i anar a viure a aquestes zones rurals, doncs també poden.
Clar, imagino que El fet de la desitjat, de la soledat no desitjada, són persones grans, però abans comentava, no, que hi ha persones joves doncs, que no poden accedir a aquest tipus d'habitatge, no? I són, suposo, les que es posen en contacte per fer d'acompanyants, no, d'aquestes persones grans. El perfil de l'acompanyant és més aviat una persona jove o no té per
doncs,
què?
Doncs no té per què. En el perfil d'acompanyants en persones grans, sobretot, hem treballat, els casos d'èxit que tenim són en persones de mitjana edat i fins i tot persones de més de 60 anys que també volen conviure amb una altra persona amb una situació de vida similar. La gent jove sí que l'acompanyem molt en temes d'inclusió residencial, però no té per què ser de conviure amb persones grans. Nosaltres, quan fem una inclusió residencial, busquem quin és l'objectiu. Hi ha persones que poden marxar de ciutats a zones rurals, però hi ha persones que tenen un estigma i no poden accedir a l'habitatge de la mateixa manera que persones sense estigma, o hi ha persones que estan aïllades perquè no tenen xarxa de suport aquí. Llavors són diferents tipus de convivències i diferents tipus de grups i ens acompanyem a tots sempre per millorar el seu benestar.
I normalment es fa, com deies, a zones rurals?
Nosaltres treballem a zones rurals i també treballem a Barcelona. Estem al bloc 4, som una de les cooperatives allotjades.
D'acord.
I tenim també un despatx a Campdevànol, que està al Ripollès. Uh-huh. Llavors fem aquesta connexió urbana-rural perquè veiem que sí que a les ciutats hi ha més serveis, hi ha més iniciatives, però a les zones rurals es perden i no hi ha aquesta connexió. Llavors volíem també oferir els mateixos serveis que a la ciutat a zones rurals.
Uh-huh. A més, també teniu una metodologia Housing First, no?, que prioritza l'accés a la vivenda de persones que no tenen casa, no?, les persones sense, sí, sense vivenda. És especial per aquest col·lectiu, no?, aquesta metodologia en concret. Com es diferencia de l'altra, de la
sí,
resta?
Sí, la metodologia Housing First es centra en persones que estan en infrahabitatges o que no tenen habitatge directament, estan en albergs o al carrer. Llavors es fa aquesta metodologia perquè pugui primer accedir a un habitatge i a partir de l'habitatge fer un pla de treball per incloure'ls a la comunitat.
Mm-hmm. Doncs Laura, ja la cofundadora de la plataforma web cooperativa Clusive, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la vostra feina i també per ajudar aquestes persones, tant a les que no es poden permetre doncs, un lloguer com els que tenim avui en dia, que fan por realment, i també per donar aquest acompanyament a les persones que tenen aquesta soledat no desitjada i que cada cop va més en augment. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I de seguida parlem també de com afecta l'estiu a la nostra salut capil·lar. No sé si haureu cuidat el vostre cabell aquest estiu, però si no, ho heu de fer. I si encara no ho heu fet, potser esteu a temps de fer-ho. Parlem de la caiguda del cabell, sobretot en èpoques de l'any com aquesta. El canvi estacional, la calor, el fet de banyar-nos a la platja, a la piscina, tot això afecta més del que ens pensem. Després de la publicitat parlarem sobre el tema amb una experta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana. A COPE Catalunya i Andorra. Amb Marc Puerto.
cuidar-nos el cabell és fonamental en una època com aquesta. Notareu que se us està caient més i és fonamental cuidar. A vegades ens passa que ens trobem més cabells de l'habitual a la dutxa, a la pinta o a la funda del coixí, i és un avís al qual cal parar atenció. Els experts alerten que davant d'una caiguda inusual és important consultar un dermatòleg que podria, per exemple, recomanar una analítica per descartar causes. Parlem, per exemple, d'anèmia, de dèficit de ferro, d'una alteració de la tiroide o d'alguna altra patologia. A més, en aquest sentit, també cal tenir en compte que l'estrès físic o emocional no es pot mesurar, en aquest cas, en una analítica, però que sí que és un clar desencadenant de moltes malalties cutànies i també de la caiguda i de l'emblanquiment dels cabells o els brots, per exemple, d'algunes alopècies. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica el perquè de les caigudes de cabell amb la dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Andrea Convalia. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sovint diem que se'ns cau el cabell per l'època de l'any, no?, perquè estem una mica més estressats que en altres èpoques, però realment quan s'ha de prestar atenció a això?
Doncs, com dius, a vegades és normal, no?, i des d'aquí també llançar un missatge de tranquil·litat, doncs que en certs moments de la vida i en certs moments de les estacions de l'any notem una pèrdua més abundant de cabell. Al final som mamífers i doncs el nostre fol·licle pilós és sensible als canvis de temperatura, als canvis a les hores de llum, i igual que passa amb altres mamífers, doncs també tendim a perdre cabells, no?, doncs quan ja passem a la primavera o, per exemple, quan ens trobem a l'època de la tardor. Ara bé, doncs quan una caiguda, com bé deies, té una durada més de lo normal, és a dir, ja se'n va del que nosaltres mateixos percebim com a normal, i això és una cosa que sempre els dic als meus pacients, quan has vingut a la consulta i si has arribat fins aquí és perquè realment és una caiguda doncs molt més habitual del que sempre t'ha passat, no? I per això hem d'escoltar sempre el que ens diuen els nostres pacients. Doncs quan hi ha una caiguda més abundant, que dura més temps o que inclús deixa zones del cuir cabellut sense cabell, és important consultar. Quan pica el cap, no? Doncs quan hi ha una escamació, també és important consultar per descartar doncs, que hi hagin altres causes de la caiguda de cabell. Com bé deies a la introducció, podem tenir caigudes de cabell doncs, per patologia, no? Podem tenir caiguda de cabell tant en l'hiper com l'hipotiroidisme, és important descartar-lo. Podem tenir pèrdua de cabell quan el ferro està baix, no? Quan tenim ferropènia, no cal arribar a una anèmia, no? Que a vegades ja quan venen amb unes anèmies espectaculars ja és arribar tard, no? Uh-huh. Hem de tractar-ho una miqueta abans, suplementant els cas que sigui necessari. I després, molt important, preguntar als pacients per què. També moltes vegades veiem episodis de fluvi, no?, d'aquestes caigudes exagerades, uns 3 mesos després, com bé deies, doncs d'un event emocional o d'un event físic, no? És a dir, després, per exemple, de 3 mesos d'ara, el Covid, que està encara també molt en boca de tots, no?, després de 3 mesos d'una infecció de Covid, veiem molta caiguda de cabell. Però també passa, per exemple, si tenim una pneumonia. Després de 3 mesos d'una pneumonia, doncs també veiem molta caiguda de cabell. O d'una operació perquè algú s'hagi trencat el peu, per exemple, no? 3 mesos després de la intervenció, de l'anestèsia, dels tractaments múltiples que s'han donat, el fol·licle ha patit. I això és un estrès físic pel cos i, per tant, també doncs, solen caure el cabell. Per tant, una pregunta, no?, que també trasllado als meus companys de medicina o de farmacèutics, no?, que també es troben molt amb aquestes consultes de caigudes de cabell abundant, és preguntar 3 mesos abans de l'inici de la caiguda exagerada què ha passat. Uh-huh. Una mudança, una intervenció, una infecció, poden haver-hi moltíssimes coses, no?, i a vegades també quan una analítica és estrictament normal, no?, i no trobem altres causes, doncs està darrere. I quan ja no trobem res, doncs tenim l'estrès crònic, no?, que desafortunadament no podem mesurar ni amb analítiques ni amb tests actualment, però no. Que també fa que avui en dia doncs, tots estiguem preocupats perquè ens cauen els cabells, i és que és normal, estem sotmeses a un estil de vida que realment és difícil de mantenir. Pràcticament ningú dorm les hores que ha de dormir, i dormir és fonamental per la salut del fol·licle pilós, perquè regeneren les cèl·lules de tot el nostre cos, però òbviament també doncs, les del cabell, i com bé deies, doncs, l'estrès està darrere, ja hi ha com articles científics que ho demostren, no? Perquè fins ara doncs, hi ha moltes coses que inferíem, no? Sabem que quan estem nerviosos ens cauen els cabells, però ara ja tenim, no?, l'explicació científica de que sí, que quan tenim el cortisol elevat doncs s'escurça la fase de creixement, i l'adrenalina i la noradrenalina doncs també tenen un impacte al cicle del creixement del cabell, inclús, com mencionaves, en l'aparició de cabells blancs.
Uh-huh. I en quins casos es requereix tractament com a tal? Perquè quan et passa una cosa així, no? Abans explicaves, per exemple, quan aquesta caiguda del cabell fa que hi hagi alguna zona, no?, que es quedi sense cabell, no?, aquesta alopècia que comentaves, o, per exemple, amb algun tractament d'aquests que deies de medicina, no?, alguna operació o algun període d'aquests, en quin moment això pot requerir fins i tot un tractament mèdic? I si també et pregunto si es pot acabar recuperant del tot el cabell que es tenia abans sense cap tipus de problema.
Doncs dependrà de cada cas, no? Com sempre, tota medicina ha de ser individualitzat segons cada pacient, però doncs sí, quasi sempre, no?, quan ja tenim un pacient que ve a la consulta és perquè aquesta caiguda ja és exagerada, i per tant els ajudem doncs amb tractaments mèdics, que n'hi ha de molts tipus, no?, que no podem parlar-ne perquè ja sabeu que no podem mencionar fàrmacs ni grups, sí, de fàrmacs, no? Però no només fàrmacs, sinó que tenim també altres estratègies, no? Podem fer tractaments tòpics, no?, de posar directament a sobre de la pell del cuir cabellut, podem fer tractaments orals amb fàrmacs i sense fàrmacs, no?, i també podem punxar doncs a capes molt superficials on està situat el fol·licle pilós, doncs també per ajudar a regenerar el cabell. Que el regenerem o no del tot dependrà una miqueta doncs de la persona, de com estava anteriorment a aquesta pèrdua de cabell més sobtada, no?, i de la capacitat de resposta, que moltes vegades també té a veure amb l'edat, no? Com més joves som, més ens recuperem de tot, i òbviament també doncs més recuperem el cabell. I com més grans som, doncs la expectativa sempre ha de ser una miqueta més ajustadeta, però afortunadament avui en dia la branca de la tricologia, que seria doncs la branca de la dermatologia, que es dedica al tractament de les patologies del fol·licle pilós, no?, i el diagnòstic, ha evolucionat moltíssim. Avui en dia tenim una quantitat d'opcions que ens permeten tractar els pacients i tenir doncs molta milloria, no només frenar les caigudes, sinó, com deia, recuperar. Però mm-hmm. Bueno, s'ha d'analitzar cada cas, perquè clar, no totes les alopècies són iguals i no totes les caigudes de cabell són iguals.
Clar. D'un temps cap aquí, ha anat sent més sovint aquestes caigudes de cabell en els pacients que rebeu allà a l'hospital?
Mira, tant a l'hospital com fora de l'hospital, perquè sí que és veritat que a vegades perquè una alopècia arribi fins a l'hospital, en aquest cas a l'hospital el que fem és el tractament de les alopècies més greus, no? Perquè si no doncs es tracten també a nivell de la primària i si no també a nivell de consulta dermatològica. Però sí que hem vist un augment brutal de les consultes per caiguda de cabell, realment moltíssim. Jo et diria que des de l'època de la pandèmia, no? I ja no saps fins a quin punt és que s'ha ajuntat el fet de que doncs cada vegada estem més preocupats per la nostra pròpia imatge física, no? I per tant no únicament consultem doncs per mantenir una pell sana i maca al llarg dels anys, sinó que volem també doncs tenir un cabell maco i bé, no?, al llarg dels anys, i per tant doncs també podem tractar doncs l'evolució, no?, d'aquesta alopècia que tots patim en major o menor grau pel pas del temps, perquè al final el temps fa que els cabells envelleixin i es perdi densitat capilar, o bé perquè realment doncs la pandèmia, no?, i tot el que ha passat al voltant de la pandèmia, doncs tant els estressos físics com emocionals doncs hagin pogut tenir també un impacte, no?, important, i per tant doncs les consultes hagin augmentat moltíssim.
I quins consells, per exemple, vosaltres, no?, tu, per exemple, com a dermatòloga, doneu per tal d'evitar aquesta caiguda dels cabells?
Bueno, a vegades evitar-ho és difícil perquè no saps ben bé quina causa, no?, t'arribarà a la vida i et farà caure els cabells. Per tant, més que evitar-ho, òbviament el que hem de fer és, no?, tenir una salut capilar adequada, rentar-nos els cabells quan notem que el cuir cabellut està brut, amb un xampú doncs que respecti la fibra capilar, alimentar-nos correctament i dormir bé, no? Però a vegades això ja sabem que és la teoria, i a la pràctica a vegades és difícil, doncs pel que dèiem, no?, pel món en el que vivim doncs, i a l'estrès al que estem sotmesos, però sobretot a vegades no podem, no, prevenir-ho, no sabem què ens arribarà a la vida, no sabem què ens passarà demà, no? I llavors, sobretot, que quan veiem doncs, que aquesta caiguda és exagerada, no? Sigui per la causa que sigui consultar, perquè quan abans posem el tractament, això sí, abans recuperarem el cabell.
Uh-huh. I, per exemple, Andrea, hi ha falsos mites, també, no? Sobre la caiguda del cabell, per exemple, que rentar els cabells amb més freqüència fa que caiguin més. Això no sé si és cert o si és mentira. O, per exemple, l'estiu, com el podem cuidar, si el sol doncs, afecta també d'alguna manera?
Bueno, això de que rentar els cabells faci caure els cabells, ja ho hem dit, jo crec que tots els dermatòlegs que en realitat no hi hauria d'haver-hi cap relació, si fem servir un xampú suau, que respecti la fibra capilar, no? I al revés, a vegades doncs, persones que no renten tan sovint el cabell doncs, fan dermatitis al cuir cabellut doncs, per l'aplicació, per la propi dipòsit no? del pol·len de l'ambient, de la contaminació de les ciutats, no? I també perquè es van acumulant les cèl·lules mortes del cuir cabellut que... Doncs, que es van descamant al llarg dels dies. Per tant, s'ha de rentar doncs, periòdicament i no deixar mai que el cuir cabellut estigui excessivament brut.
Mm-hmm.
En quant al que em preguntava sobre l'estiu i el sol i el cabell, doncs evidentment hi té un efecte. No? De fet, tots sabem que a l'estiu se'ns aclareixen els cabells. Per què? Mm-hmm. Perquè també s'oxiden amb el sol. Òbviament els cabells són una estructura inerte, però si les deixem al sol i a més hi posem cloros, la sal d'aigua del mar, doncs es ressecarà la fibra i tindrem una fibra capilar doncs, més encrespada no? i amb pitjor qualitat quan acabem l'estiu. Per altra banda, quan tenim una alopècia, el cabell hem de saber que fa funció de fotoprotecció. Per tant, quan desapareix i tenim el cuir cabellut no? directament exposat al sol, doncs el que sí que sabem és que hi ha un augment de càncer de pell doncs, a la zona del cuir cabellut, doncs, sobretot amb els homes que tenen una alopècia androgenètica.
En aquest cas, la protecció és fonamental. També va bé tallar les puntes sovint?
Això també doncs, depèn de l'engany que tingui la fibra capilar. No? Sabem, per exemple, els nois que porten els cabells curts mai tenen les puntes obertes doncs, perquè van a la perruqueria no? i van tallant i, a més, el cabell curt no li dona temps no? d'estar tants anys exposats a factors externs. En canvi, una melena llarga, el cabell pensa que creix aproximadament un centímetre al mes, doncs potser porten aquelles puntes acompanyant-te doncs, 6 anys, no? I han viscut totes les agressions i tots els estius i doncs, tot el que has pogut fer doncs, a sobre d'aquesta fibra capilar. Per tant, quan veiem que sí que s'està com danyant, és important tallar-la perquè si no el dany va pujant no? I s'acaba espatllant el que seria tota la fibra. Però no per tallar-les més ens creixerà més ràpid,
mm-hmm.
sinó que si les tallem i les tenim bé, el cabell podrà doncs, anar creixent adequadament sense trencar-se. Això sí.
Doncs Andrea Convalia, dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, per aclarir-nos aquests dubtes i ara de cara a l'estiu, doncs ja ho sabeu, a cuidar el cabell encara més motiu, no? S'ha de fer tot l'any, però ara amb el sol doncs encara més. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Un fàrmac obre la porta a un tractament personalitzat per pacients adults amb neurofibromatosi tipus 1. Una nova esperança sobre pas en el tractament d'aquesta malaltia, una malaltia minoritària d'origen genètic que afecta aproximadament una de cada 3.000 persones. Un estudi internacional liderat en part per l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha demostrat l'eficàcia del fàrmac selumetinib en la reducció de tumors anomenats neurofibromes en pacients adults i fins ara aquest medicament només estava aprovat per infants. Sobre el tema en parlem perquè ens expliqui de què tracta aquesta malaltia i ens expliqui el seu cas amb la Pilar Kerr Sopeña, que és una persona afectada i també presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, Pilar, tu convius amb la malaltia des de ben petita, no? Què és la neurofibromatosi?
A veure, jo vaig néixer amb la malaltia, és una malaltia genètica ja, però que neixes amb ella ja. És una malaltia genètica hereditària, en el meu cas no ho era, el 50% és hereditària i el 50% és per de nou. Vol dir que no té cap cas a la família i que bueno, és un fallo en el gen i que és la malaltia.
Uh-huh. I què és el que provoca?
Aviam, la malaltia, els primers símptomes que t'alerten són aparició de diverses taques de cafè en llet per tot el cos. Això ja de petitet, ja de mesos ja comences a tenir moltes taques de color cafè en llet. Aquest és el més símptoma que pot sortir que t'alerta de que el tu que potser hi ha alguna cosa aquí. No? Uh-huh. I després, a partir d'aquí, poden fer unes rutines que altres coses. Hi ha l'aparició també de que són diferents tumors, diferents tumors aliats de tots els nervis, no? Aquests tumors surten més aviat a partir de la pubertat, on vas creixent, a partir que vas creixent van sortint aquests tumors, van sortir qualsevol part del cos, perquè és, perquè és una cosa nerviosa, i també provoca problemes als ossos, no? També problemes, no? Una malaltia que vull dir, és multisistèmica. Pots atacar qualsevol part del cos, mai se sap com evolucionarà la malaltia.
I Pilar, amb el pas dels anys, va a més?
Sí, bueno, amb aquests anys, sobretot l'aparició d'aquests petits botets van creixent. I actualment m'estan sortint molt, contínuament.
Perquè, Pilar, si no és molt preguntar, quina edat tens?
Jo tinc 69 anys.
I ara últimament estàs notant canvis també en la malaltia?
No, que van continuar sortint tumors d'aquests.
D'acord. Això sí, hi ha un petit avenç, no? Una mica d'esperança, bones notícies, per aquest fàrmac, no? Aquest tractament que podria obrir la porta, no? Per tractar la malaltia, oi?
Bueno, és obvi, és un tractament només per un tipus de nefilomes, que són pressiformes, que són un tipus de nefilomes que són molt grans i que no es poden operar, llavors, i que provoca molt dolor. Llavors, per aquest tipus de nefilomes hi ha aquest tractament d'esperança, no? Però no per tots els tumors, només per aquest tipus. I no per totes les afectats que tinguin nefilomes pressiformes, eh? Mm-hmm. Un exemple concret. O sigui, i hi ha alguns que es poden operar, llavors no. Són que no es poden operar, i, perquè el que fa aquest tractament és reduir el tumor aquest. Perquè són molt dolorosos.
Ja. I Pilar, això sí, denuncies, no? Perquè al final és una malaltia visible, no? Denuncies també l'estigma social que sovint acompanya la neurofibromatosi, no? Per exemple, pel carrer, al transport públic, de gent que t'ha insultat, de gent que t'ha assenyalat, no?
Allà, en el meu cas sí, que en el meu cas a mi, perquè a mi sempre me'n fa molt bé, molt la cara. En paràlisi, tumors a la cara, i llavors la gent et mira, et veu estranya, a vegades, ara potser no tant, ja quan era més joveneta, tampoc saltaves la malaltia, et senties rara, encara, i llavors, clar, penses que ets sola, no? Llavors la gent se m'havia anat al costat, això és veritat.
I això com t'ha afectat? Perquè, clar, conviure amb això tota la vida, no? I com deies, sent jove, anant a l'escola, imagino també estudiant, aconseguint la primera feina, no? Això com t'ha afectat també psicològicament en el dia a dia?
Aviam, actualment no m'afecta, perquè també la joaneta. Perquè jo a la feina no vaig tenir més problemes. I el primer dia vaig estar treballant, he estat treballant amb nens, a més m'ha ajudat moltíssim els nens, treballar amb nens, perquè com que són tan sincers, t'han preguntat directament què et passa a la cara. I dic, bueno, pues mira que està malalt, tinc el meu malalt, però no passa res, tranquils. I es queden més tranquils.
Clar. Sí que és cert que els candidats a rebre el nou tractament doncs són un grup molt reduït de pacients, no?, amb tumors especialment grans i deformants, diuen, no? O sigui, no tothom és vàlid per tenir aquest tractament. En el teu cas, sí que ho series o no?
No, en el meu cas no, perquè jo que som molt tan grans no s'he tingut mai. D'acord. Jo vaig tenir uns a la cara i a l'ull, i aquests me'ls van... Per sota els de la cara, que era abans més grans, me'ls van treure de molt petita, perquè, vull dir, jo tenia 4 anys quan va començar a operar-me de la cara. I en aquell temps no se sabia res d'aquesta això. De part, de fa 60 i escaig d'anys, no? Però ara no, no ha sigut el meu cas. Jo aquest tractament no l'he fet.
Nosaltres. I com a presidenta de l'Associació Catalana de Neurofibromatosi, sí. Què és el que li diu, per exemple, a algun pacient que pateix, que ha estat diagnosticat recentment d'això? Com els acompanyes?
Bueno, ja tenim grups de famílies, tenim sobretot un grup de pares per nens i un grup d'afectats adults. Les meves notícies són per nens. Els nens, els pares, que quan tenen aquesta malaltia, el que fa és a posar-se en contacte amb nosaltres, llavors a nosaltres jo els dirigeixo a 4 o 5 mares que tenim que parlin ells amb els pares, que siguin ells qui els... Que els animin, que els ajudin, no? Que si toquen informació. I si el cas d'adults, llavors ja som totes persones adultes i ens dirigim a la persona adulta ja.
Clar. Imagino que és molt important aquest acompanyament, no?, del que parles, Pilar.
Sí, és molt, l'acompanyament és molt important. Quan sempre els pares es troben sols, què passa aquí, com anirà la malaltia, com què puc fer, no? Bueno, és molt important, això.
Doncs Pilar, que era afectada i presidenta de l'Associació Catalana de Neurofibromatosis, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per compartir la teva història. Gràcies. I en uns minuts parlem també del que s'ha perdut aquest estiu a causa de les altes temperatures. Entre altres coses, la producció de musclos ha caigut en picat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de meta.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ha estat un estiu tràgic pel que fa a la temporada de musclos i s'ha perdut gairebé la seva totalitat aquest estiu per les altes temperatures. Els productors de musclos del Delta de l'Ebre calculen que entre un 80 i un 90% de la cria de musclo de la badia del Fangar ha mort com a conseqüència de les elevades temperatures de l'aigua del mar durant aquest mes d'agost. Un cop finalitzada la campanya, els musclaires havien traslladat més d'un milió de quilos de llavor en aquesta zona per garantir la sembra de la pròxima collita en condicions adequades, però l'escalfament de l'aigua del mar, que va arribar als 31 graus durant diverses jornades durant l'última onada de calor, les ha acabat matant. Això diuen que els obligarà de nou a haver de comprar cria a Itàlia o a Grècia. Sobre el tema en parlem amb el Gerardo Bonet, que és gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre. Gerardo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta mala ratxa, no podem dir, d'aquest 80 sí. i 90% de la cria que s'ha mort a conseqüència de les altes temperatures. Com ha sigut tot sí. això?
Bueno, tenim que tornar a començar de nou, o sigui, tot el que vam fer abans, preparar els col·lectors, fer la captació de cria, traslladar la cria que teníem a la badia Zalfax, la badia sud del Delta de l'Ebre i la badia nord, fer les proteccions que posem per als depredadors, i un cop tenim tot fet i preparat per la propera campanya, que seria per a sembrar pràcticament a últims del mes que estem ara, a últims de setembre, pues les calorades de la primera quinzena d'agost pues han produït aquesta mortalitat que ha afectat, com tu molt bé has dit, entre el 80 i el 90% de tota la cria que teníem preparada.
I tot això per les últimes onades de calor que han patit aquest estiu, no?
Correcte. A 30 de juliol van revisar com estava la cria estava perfecta, no hi havia absolutament cap problema, i pràcticament pues, la primera quinzena, pues, l'últim pràcticament del dissabte i el diumenge, me sembla que era el 16 o el 17, pues, ja la mortalitat va ser total. Vam veure que primer es va començar per la part de dalt de la corda, i de la corda que estava submergint els músculs, i va anar baixant, i pràcticament va afectar este 80-90% de tota la producció de cria.
Gairebé tota la producció que teníeu pensada, la, no? Que teníeu, amb la que comptàveu durant l'estiu.
Exacte, és la que necessitàvem per a la propera campanya del 2026.
Clar. I ara què passa?
Pues bueno, han de tornar a sembrar, com si no es passa res, que han de fer. Han de tornar a sembrar per a la propera campanya i buscar musclo mediterrani, que és la mateixa espècie, per sembrar-ho ja a meitats o últims, el mes de setembre, i sembrar pues, tot el setembre, i octubre, i novembre, i ja per a la propera campanya.
Us havíeu trobat aquests últims anys anteriors amb una situació semblant a aquesta?
Sí, bueno, l'any 2022 també va passar una situació semblant. El 2022 va ser el 100%. Després, l'any passat, no va haver cap mortalitat, i fa dos anys mantindrem una mortalitat del 40-50%. Això és degut al canvi climàtic. Fa diguéssim, 15 anys se moria una cada 4 anys, una cada 4 anys, i ara es mor de cada 4 anys 3, pràcticament.
Clar.
O sigui, i això ens condiciona pues, el cultiu, els costos, tot.
Clar, per això precisament anava a preguntar, no, Gerardo, com us afecta a vosaltres, que us dediqueu a això i que depeneu completament d'això.
Clar, pues, ara pues, intentar comprar cria que estigui en les condicions òptimes per poder-la sembrar i intentar mirar els preus, a veure que els preus que siguin raonables per poder oferir un producte que sigui econòmicament viable. I el que ens hi trobem és en això. L'any passat ens van trobar que també la poca llavor que van comprar l'any passat ens van trobar que era molt cara, perquè resulta que Itàlia, al sud d'Itàlia, van tenir una mortalitat dels calors. O sigui, l'any passat va afectar Itàlia. Enguany, les notícies que tenim és que, afortunadament, a Itàlia no ha afectat aquestes calorades. De moment no hi ha hagut cap mortalitat, i esperem pues, que el preu de la cria sigui més raonable que l'any passat.
Sí, el preu és un altre tema, no? També cada
Correcte.
Any estem veient variacions i cada cop el ser més complicat de la collita, i a l'haver-hi factors
Correcte.
Com aquests de les onades Correcte. De calor que estem patint, doncs també afecta el preu, us afecta a vosaltres també, no? A l'hora de guanyar-vos la vida a tot arreu.
Per suposat, passant-vos com passant-vos als productors d'oli, pues, si són campanyes que no hi ha oli, encara que sigui molt més car, això no significa que tingui més benefici el productor, perquè ha tingut uns costos
Clar.
Elevadíssims.
Clar, efectivament.
Ho trobem en això. Al contrari, és diguéssim, més complicat per vendre, per suposat, al ser el preu més elevat.
Doncs, Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la situació. Esperem que el 2026 pugueu recuperar aquesta collita i que no sigui tan dolent com enguany. Gràcies.
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres.
S'estima que al món hi ha més de 300 llengües a signes diferents, i a Catalunya es calcula que hi ha prop de 36.000 persones amb discapacitat auditiva i prop de 25.000 persones signants. Però com és l'accés a la ciència i a la tecnologia d'aquest col·lectiu? La llengua de signes catalana és la llengua natural de les persones sordes i sordcegues a Catalunya, i el 3 de juny del 2010 va ser reconeguda com a llengua oficial del territori. Per això, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona ha publicat dos vídeos signats per promoure una ciència oberta i oferir continguts més accessibles sobre l'electrònica miniaturitzada. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la Gemma Rius. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta llengua de signes, no, de totes les persones a Catalunya que tenen aquesta discapacitat auditiva i d'aquest nou projecte, podem dir, no, que heu emprès des de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona amb aquests dos vídeos, no?
Sí. Tenim una sèrie d'activitats de divulgació en les quals intentem fer arribar la tecnologia, sobretot la tecnologia dels xips, que és algo que ens envolta, està en el nostre dia a dia i per tot arreu, però en som poc conscients, precisament per la seva petitesa.
Mm-hmm. Hi ha nous materials audiovisuals, no?, que heu generat, no?, per a aquesta gent, perquè puguin tenir precisament aquest accés del que parlàvem a la ciència i a la tecnologia, oi?
Exacte. Hem fet dos vídeos. El primer és el vídeo corporatiu que tenim, en el qual fem saber una miqueta quin tipus d'activitats fem i quin tipus d'aplicacions són les que desenvolupem mitjançant la fabricació de xips i el testeig de cara des d'un punt de vista de la recerca a l'institut. I l'altre és la història del transistor. El transistor, no el transistor a la ràdio, sinó el dispositiu transistor, que és la base de l'electrònica moderna, no? I és un tipus de vídeo més tipus divulgatiu, en el sentit de que explica una miqueta què és el transistor, la història del transistor, com ha arribat als nostres dies, i aquest és una miqueta més pedagògic, com si diguéssim. Llavors, ens semblava, sobretot aquest, el més interessant de cara que hi cresqués, no?, un interès entre, sobretot, els joves, però també la gent gran, per aquesta tecnologia. Fer-ho arribar per...
Sí, digue'm, perdona.
Bueno, i fer-ho arribar a aquest col·lectiu que, naturalment, té una barrera molt important, i és l'estigmatització, no?, per certes professions, sobretot, i que els dificulta, per exemple, l'aprenentatge, sobretot a un nivell, per exemple, universitari.
Mm-hmm, exacte. Precisament per això t'anava a preguntar, Gemma, en quin moment us adoneu de que cal aquesta ajuda, no?, i aquest nou mecanisme per tal de fer-li la vida una mica més fàcil a aquestes persones, tant a través de la ciència i la tecnologia, no?, com també en altres àmbits. En quin moment veieu que necessiten aquesta ajuda i que no tenen prou fins al dia d'avui?
Sí, jo ja havia estat involucrada molt en qüestions de gènere i ciència, i sobretot la participació i el reconeixement o la valorització de les dones en la recerca, i sobretot en la recerca en àrees com són l'enginyeria i les ciències, diguem, pures, no?, del que diguem les ciències exactes, etcètera, física, química. I, bueno, aquest és un pas més endavant, amb una tendència que hi ha a veure, en el nostre cas potser no tenim minories d'alguns tipus que tenen en altres societats, però sí que el tema de discapacitat està molt poc vist a nivell universitari, sobretot, i en aquest, diguem, en aquest tipus de disciplines encara és més difícil, no?, un accés a certes professions, no? Mentre que, en el fons, són professions a les que, per capacitat intel·lectual, per descomptat, poden accedir, i que simplement la idea és que també han de tenir un interès en posar-se. I això també respon a nivell internacional hi ha una major sensibilitat precisament amb tot el que és més enllà del gènere, tota la qüestió d'inclusió, diversitat i equitat, sobretot, d'oportunitats per tothom a fer allò que els apassiona, els interessa, i pel que estan perfectament qualificats i capacitats.
Mm-hmm. És necessari, doncs, posar veu, no?, sobretot a aquest tipus de temes, com feu vosaltres, no, Gemma, i sobretot aquesta ajuda, no?, que arribi realment, tant amb aquests nous materials que esteu portant a terme, com també amb aquesta conscienciació de la que parles. Heu fet també un taller, no?, amb alumnat amb discapacitat auditiva, oi?
Sí, molt recentment, de fet fa uns pocs dies, vam tenir l'oportunitat, no?, d'anar a visitar un grup de 6 alumnes i fer-los un taller en el qual els explicàvem més de primera mà, no?, el que fem, i vam fer un taller també veient precisament el tipus de materials i els xips que generem, i explicant-los tots aquests continguts, no?, que són bastant especialitzats, però simplement per despertar-los també l'interès i la curiositat, no?, per aquest tipus de coses. I, de fet, bueno, ens vam adonar que no és evident el fer una classe especialitzada o fer una xerrada amb ells. Vam tenir la sort que teníem, evidentment, les seves professores i els seus tutors signant el que nosaltres els explicàvem. I, de fet, va ser una experiència molt maca també per la rebuda d'ells, no?, l'interès que van mostrar i el lo prou, diguem, lo prou capacitats, no? Si tenen els mitjans bons, o sigui, el mitjà perquè els arribin aquests materials i perquè puguin tenir-ho com a un ensenyament normalitzat, no? A un nivell més alt del que normalment trobarien, no? A les seves classes.
Clar. En quines edats creus que és més difícil aquesta adaptació, diguem, amb el món, amb el seu entorn? Quan són més petits o ja quan són més grans, a la vida adulta, als sectors professionalitzats, etc.
Sí. Home, jo crec que la barrera principal, clar, suposo que és durant tota la vida, però sobretot el que diguem que és més incapacitant precisament és quan arriben al nivell universitari, jo crec.
Uh-huh.
Perquè fins llavors estan molt més suportats per classes més petites, però clar, la universitat els llancen diguem, tot està preparat per tu vas i t'espaviles, no?
Sí.
Una miqueta. I clar, sense un suport, és tots els materials, sobretot són classes magistrals, i no està pensat, no?, en absolut per aquest tipus de coses.
Uh-huh.
O de situacions, no?, com si diguéssim. Llavors, jo crec que sobretot és la professionalitzadora, no? I suposo que és la més difícil de solucionar, no? Però, evidentment, si no tenen abans un interès i aquest es perd bastant fàcil, diguem, abans, no?, una petita barrera. Sí, és difícil que actualment, no?, que els joves s'interessin per carreres que són potser més dures, doncs imagina't si, a més a més, tens una dificultat afegida, no?
Exacte.
I...
Sí, és complicat i sobretot doncs s'ha de dir, no? Al final s'ha de prendre consciència, com feu vosaltres, i que es conegui també aquesta realitat que molts cops no som conscients i anem pel món com si res, quan possiblement una mínima ajuda serviria de molt, no? Així
exacte.
Que...
Bueno, és visibilitzar el col·lectiu, crec que és molt important.
Clar.
A més, perquè, com has dit, no?, dones una sèrie de números al principi i...
Sí.
I són més importants, o sigui, són nombrosos, és a dir,
sí.
No és una qüestió...
no és minoritari, no?
I un dels problemes, a més, que hi ha afegits és que hi ha diferents graus de sordesa, per exemple. Llavors, cadascun d'aquests casos necessita diguem, un tractament especial, no? No és tan fàcil en molts casos com en d'altres, no? I després el seu context també a nivell familiar, no?
Clar.
Si, a més, tens unes dificultats... de les que sí, de tipus social, diguem, o socioeconòmic, a casa, doncs encara dificulta molt més i podem perdre molt de talent, no?, en aquest camí.
Així és. Gent molt vàlida, segurament. Gemma, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que esteu fent, no?, aquesta ajuda, aquest nou mecanisme, no?, aquesta nova mesura que esteu portant a terme i també per conscienciar sobre aquest tema tan important. Gràcies.
A vosaltres per el vostre interès i us animo a tots a visitar-nos.
Des de fa uns mesos Girona sufre una crisi en la gestió de residus. El nuevo sistema de recogida, la falta de civismo también de algunos ciudadanos y los errores constantes también han provocado imágenes diarias de contenedores desbordados, muebles abandonados en la vía pública, gaviotas, palomas rebuscando entre los restos de comida. Y todo esto es un escenario que se ha convertido ya en cotidiano, podemos decir, indignan a buena parte de la ciudadanía. Hablamos sobre el tema con José Rodríguez, que es delegado sindical de Comisiones Obreras en la empresa Girona Mesneta. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos de una crisis profunda en la gestión de estos residuos.
Uh-huh.
Y que ya sufrís desde hace unos cuantos meses, ¿no?
Sí, bueno, desde el pliego de condiciones, que ya hablemos que era inviable, hicimos los comentarios y no se hizo caso. Y la prueba la tienes de que, por ejemplo, no se presentó ninguna empresa debido a que se veía que era inviable. Y lo que nos sorprende, que la empresa Fomento, con todos los años que lleva, se presentará porque es que no salían los números. Y te tengo que decir una cosa en la introducción que has hecho. No solo gaviotas, estamos haciendo un criadero de ratas y a más de jabalís, porque es que no se puede.
¿Y por qué está pasando todo esto? ¿Cuál es el motivo, la razón por la que esté pasando y se haya llegado hasta aquí?
Pues mira, muy sencillo. Si nosotros avisamos que con este pliego de condiciones, de la manera que se está haciendo, que resulta de que traen vehículos inadecuados, porque los vehículos son inadecuados, se adelanta lo que es los tiempos, que nos parece muy bien el reciclaje, se adelanta 15 años a lo que hay porque no ha habido una campaña de concienciación. Se ha puesto y que el personal se espabile. Nosotros como trabajadores no nos da tiempo. No nos da tiempo por la sencilla razón de que necesitaremos vehículos adecuados al servicio. A más necesitaremos más frecuencias para poder llevar una limpieza coherente y más personal. Pero bueno, lo comentas con el ayuntamiento. El ayuntamiento dice que es una empresa privada, lo comentas con la empresa privada, le dice que es el ayuntamiento que no pone el dinero o que no pone los medios suficientes, y es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Hemos hecho diferentes denuncias, tenemos, para que te hagas una idea, tenemos sentencias conformes condenatorias a través de la inspección a la empresa y no se toman las medidas pertinentes para poder subsanarlo. También nos ha aumentado la carga de trabajo, hemos tenido también muchos más accidentes laborales. Y lo que te digo, han traído vehículos inadecuados, que nada más te voy a poner un ejemplo. Tenemos unos vehículos que se llamamos Vico, que es Vico compartido, que lleva dos fracciones, y llevan un año y poco, y han cambiado todos los embragues.
Sí.
Y claro, no tenemos de recambio.
Claro, claro. A todo esto, desde la empresa denunciáis precisamente todo esto que estás comentando, ¿no? Y también el descontrol absoluto, ¿no? Y la desorganización que tenéis, ¿no? En la aplicación del nuevo contrato, en los cambios de sistema de la basura, ¿no? O sea, está siendo todo un caos, podemos decir, ¿no?
No, es un caos. Primero, porque tenemos órdenes contradictorias. La gente está haciendo lo que puede y más. Te voy a poner un ejemplo. Hasta hace muy poco tenemos los compañeros que tenemos un vehículo que se le llama lanzadera, que se acababa para poder hacer lo que es la fracción orgánica, y resulta que para poder intentar hacer el servicio llevaban casi el triple del peso permitido para ir a vaciar, para intentar acabar, y no se acababa. Es que no se acaba porque están superdimensionados. Es que es todo, es que te podría decir mil cosas. Uh-huh. Y es un desencadenamiento uno tras de otro, porque, a ver, nosotros como comité intentamos dar soluciones, mirar cosas para intentar ayudar tanto a los trabajadores como a la ciudadanía de Gerona. Pero es que no, lo uno se echa la culpa a los otros, y yo sinceramente lo que pienso, como sección sindical y mis compañeros, uh-huh, es que la propia empresa está haciendo una huelga encubierta. Así de claro te lo tengo que decir. No hay pasta, no te recojo. Hay pasta, te recojo. Así.
Ya. De hecho, denunciáis condiciones precarias en la plantilla. Hablabas hace nada de estos accidentes laborales, ¿no? Que dices que se han incrementado también a causa de esto. Y la situación de los trabajadores también debe ir acorde, ¿no?, con el desastre que hay en la ciudad en estos momentos.
Mira, nada más te puedo comentar que aparte que se aumentan las bajas laborales por estrés, por todo, te puedo decir que encima tienen la desfachatez de que hay compañeros que han tenido un accidente por intentar hacer la faena, y encima, cuando se hace la investigación, la propia empresa le echa la culpa al trabajador y amenaza con sancionarlo o sancionándolos. Hasta ese extremo hemos llegado. No. Y no son sanciones de dos, tres días, no. Incluso intentan meterle hasta dos meses de empleo y sueldo. Como comprenderás, llega un momento que dices, aquí, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo hace que estáis así? ¿Hablamos de meses? ¿El año pasado, por ejemplo, en esta época, estabais ya así?
No podía estar porque no estaba completamente.
Aún no,
ya había,
¿no?,
muchísimos, claro, problemas. porque en teoría a los 2 años se tenía que haber estado ya implantado todo el servicio, pero como los atrasos, una cosa y la otra, empezó realmente a implantarse a sobre finales del año anterior, ¿sabes? Y por eso, claro, conforme van poniendo más, van cambiando el sistema de contenedores, nos encontramos que cada vez va peor. Claro. Y claro, es que ya digo, no tenemos los vehículos adecuados, no tenemos el personal adecuado y faltan vehículos y falta personal. Ese es el problema real.
¿Con esto se solucionaría?
Hombre, si tú tienes más personal y sobre todo también más vehículos, porque al tener más personal y al tener más vehículos, tú aumentas las frecuencias de paso y de recogida y tú puedes solucionar. Lo que no puede ser es como ahora. Resulta de que cogen, no hay, meten un servicio que no es tan inconveniente en ningún sitio a las 3 de la mañana. Va a intentar recoger los deportes, pero no se terminan de recoger. ¿Qué hacen? Con gente de la mañana para intentar acabar lo que el personal de la noche no ha acabado. Pero como tampoco acaban, cogen personal de la tarde.
Claro, y se claro, va acumulando.
Exactamente, y es la pescadilla que se muerde la cola.
Así es. Así es, una situación complicada, sin duda, ¿no?, la que se vive en Girona con esta crisis en la gestión de residuos. Además, ahora en verano, imagino que aún se incrementa más el problema, aumenta más... los residuos, aumenta más, no sé, las fiestas, ¿no? Las botellas, imagino, y los vasos que se deben acumular allí en la calle, ¿no? Una situación más complicada incluso en estos meses del año, ¿no?
Bueno, en estos meses del año, pero es que como esto ya lo llevamos arrastrando antes de llegar a estas fiestas, pues nos pasa esto. Es como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, porque fíjate si se llega a acumular y se está haciendo mal, y se llega a estar haciendo mal, que tenemos una reunión con el ayuntamiento para decirle todo este tipo de problemáticas, y lo único que se preocupan ellos es en decir, no, es que los compañeros, cuando hacen el puerta a puerta o la recogida, no ponen la etiqueta de que está malamente la fracción que se tiene que recoger. Contestación mía es, ¿te preocupas de eso con todo lo que tenemos en Girona? Con todo lo que hay en Girona, que es imposible hacerlo, pero encima tenéis la desfachatez de coger y decir que se tienen que poner, cuando sabéis perfectamente, porque os lo hemos dicho o lo hemos demostrado, que lo que no da tiempo recoger, lo cargáis, igual que las recogidas de la noche, lo cargáis todo en un mismo vehículo y lo lleváis a quemar. ¿Qué tipo de reciclaje estamos haciendo y qué tipo estamos cobrando a los ciudadanos?
También.
Es que ya digo, es un desencadenante una cosa detrás de otra. Una cosa detrás de otra.
Claro.
Y parece que les de lo mismo. Uh-huh. Porque es que si no lo entiendo.
Yeah.
No lo entiendo. Yo llevo 25 años en la empresa, cerca de 26, y esto que estoy viendo ahora no lo había visto nunca.
No lo habíais visto nunca, ¿no? Pues...
Y no es porque no queramos poner medios. Es que tampoco nos dejan poner medios y poner soluciones.
Claro, claro. Uh-huh. Pues José Rodríguez, delegado sindical de Comisiones Obreras en Girona Mesneta, ojalá, ¿no?, tengamos ahora Girona más limpia, ¿no?, dentro de este tiempo del que estamos hablando, después de estas quejas de las que estáis denunciando, ¿no? Esperemos que se solucione este descontrol del que habláis y pronto haya una solución para el bien vuestro, para los trabajadores y también para la ciudadanía. Y la gente de a pie, ¿no?, de la ciudad. Gracias por contárnoslo y que vaya bien.
Vale, pues muchas gracias y solo comentar que los trabajadores estamos intentando poder hacer el máximo de lo que podemos y volver a recuperar como antaño teníamos la escoba de oro, que no ahora tenemos la escoba de... Bueno, entiéndeme, lo más bajo que hay. Y muchas gracias por el interés.
Gracias, José, que vaya bien. Continuem d'aquí no res per parlar i també recordar que no tothom ha pogut fer vacances. ens hem de sentir privilegiats els que ho hem pogut fer, perquè, per exemple, els autònoms, hi ha molts que no poden, que no es poden permetre descansar, i això és el que ens explicaven sobre el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de la Min Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho dèiem fa una estona, no tothom té vacances. Hi ha gent que fa anys que no poden permetre's el luxe de fer vacances, i una de les persones que ho pateixen en primera persona són els autònoms. No tots els autònoms poden fer vacances, i així és com ho viuen. Amb l'arribada de l'estiu, molts esperen trobar les vacances un bàlsam per l'estrès acumulat. Però tot i això, cada any, psicòlegs i professionals de la salut mental observen un fenomen recurrent. Persones que es posen malaltes només comencen les vacances, que no aconsegueixen descansar o que fins i tot discuteixen més durant els dies de desconnexió. Per tant, què passa realment quan el nostre cervell, quan intentem parar? I com influeix la calor també al nostre benestar psicològic? Parlem sobre aquest tema amb el professor de Psicologia de la Salut de la Universitat Carlemany, amb l'Aleix Hildebrandt. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, molts cops passa això, no? A mi, per exemple, m'ha passat que pares per tenir vacances i res, als 5 dies et poses malalt i sembla ser que aquest estrès acumulat o aquesta tensió o aquesta feina, aquesta concentració que tenies, t'acaba passant factura, no? És més habitual del que sembla?
És molt més habitual del que sembla, que quan comencem vacances, tot just a l'inici de vacances, tinguem una baixada, diguem, de la nostra activació, que podríem entendre l'activació com l'estrès, i de cop ens trobem a les portes de les vacances i comencem a estar malalts, comencem a sentir-nos malament, físicament i amb malestars, i a vegades pensem que són qüestions purament físiques, però tenen un component psicològic molt rellevant.
Uh-huh. I per tant, què és el que es pot fer i també quines són les causes? Perquè, clar, dius que és més psicològic que no físic. Què és el que podem fer durant l'any per tal d'evitar que això ens acabi passant quan agafem les vacances?
Té una explicació bastant clara, i és que la majoria de les persones passen a la gran part de l'any sota una situació d'estrès. És a dir, la feina, el dia a dia, és estressant, i el període de vacances és normalment l'únic període en el que es pot, i entre cometes, descansar. Quan la persona està tot aquest temps treballant sota situació d'estrès, moltes vegades el cansanci no apareix d'una forma clara, sinó que ens sentim una miqueta més decaiguts a vegades, una miqueta més cansats, però no apareix, diguem, una ona de cansanci. En canvi, quan comencem vacances, el nostre ritme canvia dràsticament i passem possiblement d'una rutina diguem, més apretada, amb molta més exigència, molta més obligació, a una rutina en teoria més distesa, més tranquil·la, i pensem, ostres, no, que bé. El que passa és que aquest canvi radical fa que el cos, especialment la ment, se'n ressenteixi una mica. I no només és per culpa d'aquest canvi, és a dir, passar d'un ritme a un altre, sinó perquè com hem estat molt de temps amb un estrès molt alt, i aquest estrès es manté durant el temps, quan arriba al final d'aquest període d'estrès, finalitzem doncs, l'activitat laboral i agafem vacances, El que passa és que el nostre propi cos es queda com en un altre estat, no? Sí. Específicament, mentalment, el que passa és que quan estem sota situació d'estrès, el que prioritzem és allò que és urgent, resoldre les tasques, i moltes vegades no prioritzem allò que és important, com cuidar-nos bé, tenir temps per fer exercici, doncs, etcètera. No?
Exacte.
Quan anem sostenint tant de temps, el que acaba passant és que la persona, quan agafa aquest període de vacances, el cos està cansat, està que no pot més. I psicològicament hem anat prioritzant tot allò que era urgent durant mesos i mesos i mesos, i el que necessitem és un descans. Llavors, el mateix, la nostra pròpia estructura psicològica diu prou, no pots seguir d'aquesta manera, ara et forço a descansar. I la manera que té la nostra estructura psicològica, és a dir, la nostra ment, de forçar-nos a descansar, moltes vegades és obligant-nos a parar. També hi ha una cosa que és molt important, és que quan estem estressats tenim els nivells de cortisol molt alts. I aquest cortisol té molt a veure amb el nostre sistema immune. Si nosaltres tenim el cortisol, que és l'hormona de l'estrès per excel·lència, molt alt, el que fa el nostre sistema immune, a poc a poc, és que es va desgastant, es va degradant. És per això també que quan tenim una situació en la qual parem de cop, és més fàcil que les nostres, diguem que tinguem una malaltia perquè les nostres defenses estan més baixes, perquè tenim un sistema immune que ha estat desgastat al llarg de tot un any.
Mm-hmm, clar. Clar, al final és el que es diu quan baixes la guàrdia, no? Al final és quan et comença a sortir tot, no? El relaxar-te és quan comença a sortir tot. I llavors podríem parlar, Aleix, de que s'ha d'aprendre, no?, a parar. Vull dir, al final és aprendre a parar requereix, podem dir, un entrenament psicològic, no durant l'any, una prèvia per arribar bé, no?
Exactament. Aprendre a parar és molt important. Donar-se el permís per descansar. Donar-se el permís per ser tranquil, donar-se el permís per tenir moments per nosaltres, donar-nos el permís per tenir autocura. Sé que molts de nosaltres tenim moltes exigències, no? Però és molt important recordar què és important i què és urgent. I una cosa que és essencialment important és cuidar-nos bé. Moltes vegades aquesta autocura, aquesta cura que tenim cap a nosaltres mateixos, l'anem posposant i no la prioritzem davant d'altres coses. El fet de no prioritzar-la fa que es vagi quedant a poc a poc l'última en la llista i no trobem moments per parar, per tenir això, un moment de tranquil·litat, de relax, per deixar que el nostre sistema central deixi d'estar estressat, vagi més tranquil, es calmi, trobi un moment de relax i això ens permet, diguem, rendir més i millor. Seria important durant el dia tenir alguns moments de parar, de relaxar-se, si podem, encara que siguin 5-10 minuts, per estar amb nosaltres, i això juntament, o sigui, ho ajuntaríem, òbviament, amb, si podem, una mica d'exercici físic, bones relacions socials, etcètera. No, això seria el que és ideal. Però sí que és molt important que cadascú revisi com funciona i si sent que està treballant per sobre el seu llit de màxim o per sota. I quan dic treballant em dic no laboralment, sinó si està forçant la màquina per sobre d'allò que pot fer de manera habitual. I cadascú de nosaltres ho tenim bastant, ho sabem, ho notem.
Sí.
Quan estem treballant per sobre del que hauríem. Falta son, estem de mal humor a vegades, doncs no ens trobem del tot bé anímicament, etcètera. No? Llavors, no només per prevenir posar-nos malalts quan comencem les vacances, sinó per garantir una bona salut.
Clar.
Del nostre sistema, sobretot, i de la nostra ment. El que necessitem són uns nivells de cortisol, per tant, d'estrès, reduïts i controlats.
Mm-hmm. I quan arriba el moment, per exemple, de fer vacances, ara que la gent ja comença a agafar-se uns dies, anar-se de vacances, com podem aconseguir desconnectar i no estar de vacances amb la ment posada a la feina?
Això és una pregunta que m'encanta, aquesta pregunta. Mira, primer de tot, té molt a veure amb la relació que tenim amb els dispositius mòbils. Sí? I una recomanació psicològica és, quan estem de vacances, tallar completament el vincle digital amb la feina, si podem. Sí? Donar-nos el permís per no contestar emails, donar-nos el permís per no contestar grups de WhatsApp de feina i, sobretot, tallar aquesta, diguem, cordó umbilical digital que tenim amb la feina. Això és el primer punt. Segon, no només es tracta d'eliminar la connexió digital, sinó també de revisar quina és la nostra preocupació en aquest moment. Si estem, per exemple, asseguts en una taula amb la família i de fons tenim qüestions de feina, tenim un exercici molt bonic a fer, que és centrar-nos aquí i ara. Els seres humans, la nostra ment, ens encanta divagar, ens encanta anar-nos al futur, ens encanta pensar situacions que moltes vegades ni tan sols acaben passant.
Exacte.
Entre altres coses, a vegades estem pensant en situacions de feina que ni tan sols s'han produït ni tan sols es produiran, no?
Uh-huh.
I és important, quan estem així, fer un exercici de centrar-nos aquí i en ara. Una tècnica molt bona és focalitzar més en la conversa, és a dir, profunditzar en la conversa que estem tenint en aquell moment, si és que estem tenint una conversa amb alguna persona que tinguem al voltant, o simplement utilitzar els sentits. Els sentits vol dir, doncs, si estem caminant per la platja, simplement doncs, notar la sorra, com la tenim sota els peus, la temperatura de l'aigua, la brisa del vent, tot això, diguem que ens ancla en aquest moment i dificulta que la nostra ment se'n vagi a pensar doncs, en la reunió que tindrem al setembre quan tornem, en el projecte que hem deixat a mitges, en com ho estarà fent l'empresa en aquest moment. És
sí.
Important que ens cuidem, especialment en aquests moments de descans per nosaltres, perquè jo sempre associo molt el bon descans al bon rendiment. Si nosaltres volem tenir un molt bon rendiment, necessitem un bon descans.
Així és.
I això en l'esport mateix es veu molt clar, no?
També.
Per exemple, llavors va per aquí.
Sí. I Aleix, per exemple, a les consultes psicològiques, qui us arriba majoritàriament amb aquest tipus de problema? Més homes, més dones? A quina edat és quan es comença a accentuar, per exemple, aquesta mentalitat de no poder desconnectar durant les vacances i mantenir-se allà amb l'estrès, acabant fins i tot emmalaltint-se, no? com comentàvem? Qui és més propens?
La majoria del perfil que visita a les consultes psicològiques en general, és a dir, fora d'aquest perfil concret, són dones. Ara bé, ens trobem que aquest perfil està bastant distribuït tant en homes com en dones. És a dir, i sobretot a una edat, diria, entre els 35 i els 50, quan s'ajunta la responsabilitat vers la família, s'ajunta la responsabilitat vers la feina, diguem, i sobretot una proposició de tenir una carrera laboral millor, és a dir, quan les persones doncs, ja tenen assentada la seva carrera laboral i busquen, diguem, ascensos o busquen, diguem, més projecció laboral. És el moment de vida en què es conjunten, diguem, aquestes dues situacions, responsabilitats familiars i, a més, responsabilitats laborals, quan ens trobem la majoria de situacions en aquests casos, no? I nosaltres, els nostres despatx són molt clars i molt directes, és a dir, moltes de les vegades la primera recomanació que fem és el que et comentava, tenir clara quina és la vinculació digital que hem de tenir amb la feina.
Mm.
I per sorpresa ens trobem que moltes de les persones no tenen una obligació real de mantenir cap mena de disposició fora del seu horari, no tenen una obligació real de faltaria més, no? De tenir aquesta disposició fora del seu horari o estan de vacances, però moltes persones ho fan perquè tenen el sentit del deure d'haver-ho de fer.
Clar. Clar.
I és molt rellevant dir fins a quin punt s'han de posar els límits, uns límits sans, òbviament, que permeten a la persona doncs, estar més tranquil, no quan se'n va de vacances.
Mm.
Especialment trobem això. Homes i dones, més o menys similar, diria d'uns 35 a uns 50 anys, exigits per família, exigits per entorn laboral, i sobretot amb feines. No tenen per què ser només feines d'alta responsabilitat, també són feines, diguem, de tot tipus.
Sí, sí, sí. Al final és, a vegades, la pressió que posem un en un mateix, no? Per
Exactament.
Tant, és qüestió d'intentar posar límits, posar-se límits a un mateix i, com deies, desconnectar aquest cordó umbilical en digital, sobretot, no? Així que, Aleix, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ara ja només ens falta aplicar-nos-ho, no?, durant aquests dies i a veure si d'aquesta manera també podem gaudir més de les vacances, que segur que ens fa falta, i arribarem al setembre pensant que no ho hem fet prou. Així que, moltes gràcies.
Una abraçada molt forta. Bones vacances a tothom.
La sanitat catalana afronta un repte demogràfic significatiu. El 25,7% dels metges col·legiats de Catalunya són nascuts a l'estranger, majoritàriament de fora de la Unió Europea, i aquest augment respon a una creixent falta de professionals accentuada pel pic de jubilacions que s'espera aquest any, amb prop de 1.200 metges que es retiraran només a Barcelona. Aquesta onada de retirada s'explica per les generacions del baby boom, que arriben ara al final de la seva vida laboral. Els professionals del sector demanen agilitzar la convalidació de títols estrangers i desburocratitzar les consultes per tal de pal·liar aquesta situació, que afecta especialment a especialitats com anestesiologia, geriatria i medicina familiar. Sobre el tema parlem amb la doctora i secretària del Col·legi de Metges de Barcelona, la Sònia Miravet. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest repte, no?, en els metges, la majoria nascuts a l'estranger, i aquest any moltíssims, no?, 1.200, que només a Barcelona agafen la jubilació, no?
Exacte, és una situació que ens genera, doncs, preocupació i possiblement posa manifest aquesta manca de planificació durant molts anys que estem vivint, no?, en aquest moment.
Les dades mostren, com deia, que un quart dels metges de Catalunya són estrangers. Quina és la fotografia real que hi ha ara mateix d'aquesta manca de metges al sistema de salut català?
Doncs la falta de professionals, sobretot falta d'especialistes, no?, és el que ens trobem en aquest moment. Es posa de manifest sobretot amb aquelles, ho hem comentat, amb aquelles especialitats potser més generalistes, no?, metge de família, geriatria. Sí. És veritat que la població està creixent i també s'està tornant en patologies, doncs, més complexes, més cròniques, i per tant això fa que aquest tipus d'especialitats, doncs, són molt requerides ja, i tenim aquesta dificultat per les jubilacions, que justament aquest any, doncs, arribem al pic màxim, ho comentaves, amb aquests 1.200, i encara hi haurà, doncs, durant 4 o 5 anys, fins que després segurament s'estabilitzarà d'alguna manera, no?, l'entrada, doncs, de nous metges amb les jubilacions o la previsió de jubilacions que tenim als estudis que fem al Col·legi de Metges de Barcelona.
Fa anys, no?, que s'avisava d'aquest pic de jubilacions. Com és que no s'ha actuat en previsió o amb mesures més efectives per evitar la situació que tenim a sobre actualment?
Doncs és cert que les dades les hem anat presentant, però entenc que també és dificultosa, no?, aquesta planificació. Evidentment, formar un metge, doncs, són molts anys, i evidentment hi ha diferents accions que es podien haver dut, doncs, tant a curt com a mig com a llarg termini, i això és una previsió de fa 10 o 15 anys, s'hauria d'haver pogut fer amb més temps. No ha estat així i ara ens trobem amb una dificultat en què tenim, doncs, aquestes jubilacions i tenim llocs, no?, per ocupar. I per això també, doncs, hi ha aquesta migració, no?, de metges formats en altres països, que evidentment són molt, molt benvinguts, i que també, doncs, hem d'adequar, no?, l'atenció, doncs, en aquest aspecte, no? Mm-hmm. I per tant és difícil, però sí que hi ha accions que s'han hagut de fer. No sabem, doncs, exactament el perquè d'aquesta manca de planificació, però entenem que la gestió respon a diferents espais, no?, i diferents projectes, no? El projecte del grau, el projecte també de la formació especialitzada. Hem comentat abans que hi ha molta dificultat en el reconeixement dels metges formats en països extracomunitaris, i que refereixen tenir més de la meitat dels que venen, no?, refereixen tenir el seu títol d'especialista a la seva comunitat, però hi ha molta dificultat en aquest reconeixement de l'especialitat, no? I amb això ja s'ha instat també al Ministeri perquè s'accelerin aquests tràmits. Entenem que estan en aquest procés, però encara no és prou àgil. Mm-hmm. Tenim molts metges que es podrien beneficiar d'aquest reconeixement, i també el sistema sanitari, per suposat.
I abans que parlàvem d'aquestes especialitats mèdiques, no?, on es nota més aquesta manca de professionals, si parlem, per exemple, dels pacients, doctora, quines conseqüències directes tindria, doncs, aquesta manca de professionals per tots ells?
Les conseqüències les estem veient. Moltes vegades ja ho sabem, que hi ha demores, no?, en el sistema sanitari públic per a la visita amb el metge especialista hospitalari, i en aquest sentit és cert que moltes organitzacions o molts centres sanitaris s'han hagut com d'organitzar de forma diferent per donar aquesta atenció. És cert que aquí també el paper de l'atenció primària és un paper molt important, perquè com més autonomia tingui, com més capacitat de resolució, evidentment també podem impactar, no?, en molt més en aquest triatge amb els pacients que es deriven, no?, altres serveis hospitalaris, altres àmbits assistencials, i per tant també s'ha d'enfortir l'atenció primària, no?, en aquest sentit. A nivell de qualitat assistencial, és cert que sempre es fa el màxim possible per garantir-la, i en aquest sentit tots els centres sanitaris estan en això, és a dir, amb això no hauríem de patir, però sí que és cert que a més els metges hem d'estar en una formació continuada d'excel·lència, no? I per tant això se'ns ha d'exigir a tothom, no?, els que estan formats en països extracomunitaris i també doncs, els que estan treballant ja el sistema amb via MIR, no? I és aquesta la situació. Per tant, els pacients segurament ja ho han viscut perquè hi ha aquestes demores, no?, en l'atenció sanitària especialitzada a nivell hospitalari, i amb això és amb el que s'ha de treballar, segurament buscant models també organitzatius diferents. És a dir, és molt important que tant el metge de família com el metge d'atenció hospitalària especialitzada pugui desburocratitzar molts actes que estem fent en aquest moment i que es faci realment la tasca que porta valor, que és la feina de fer de metge. I en aquest sentit, si aconseguíssim això, doncs evidentment tindríem moltes més hores de metge que porta valor. Això, l'atenció primària ho tenim molt present, incorporant també altres rols professionals, no?, i destacant la figura de l'administratiu en salut. I amb això s'està treballant, que passa que no va suficientment ràpid, no?, com nosaltres voldríem per obtenir aquests beneficis al moment.
I des del Col·legi de Metges de Barcelona, quines són, per exemple, les dues o tres mesures urgents que proposeu per afrontar aquesta situació a curt termini?
A curt termini, bàsicament, és molt important, ho he apuntat abans, el tema de la desburocratització. És a dir, alliberar hores de metge és molt important, són accions que es podrien fer immediatament, i amb això sí que milloraríem molt la qualitat i l'atenció, no?, i que no hi hagués tanta demora en aquest sentit. Clar. Aquesta hauria de ser una. L'altra, que potser és més a mig termini, però també hi ha accions que es poden fer, és el tema del reconeixement d'aquests títols de professionals formats en països extracomunitaris, però que tenen el títol de l'especialitat en el seu país d'origen, i aquells que compleixen els criteris s'haurien de poder validar d'alguna manera més ràpidament.
Doncs, Sònia Miravet, doctora i secretària del Col·legi de Metges de Barcelona, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i parlar-nos sobre aquest tema i sobre l'actualitat de la sanitat catalana. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara parlem amb el David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, sobre una queixa. Una queixa en relació a la denegació d'un duplicat de la T16 a un fill menor d'edat en un cas de custòdia compartida. Parlem de que tot va passar el desembre del 2024, quan una ciutadana va presentar una queixa en aquesta sindicatura on manifestava la seva disconformitat per la denegació d'aquest duplicat de la T16 del seu fill menor. Per saber què va passar, li preguntem al David. Bon dia, David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. Què és el que va passar?
Sí, és una temàtica que ens trobem força sovint amb el tema, sobretot quan hi ha dos progenitors que s'han separat, s'han divorciat, tenen la custòdia de fills o filles i no mantenen una bona relació. I sobretot el tema del fet de qui custòdia o qui té la targeta, la T16. En aquest cas, la mare ens va plantejar una queixa dient que el pare estava obstaculitzant l'ús de la targeta i que ella demanava un duplicat d'aquesta targeta perquè la tingués tant un com l'altre, i quan en aquest cas era un nen, quan el nen estigués amb un el pare pogués utilitzar la targeta, i quan el nen estigués amb la mare, fos la mare qui es posa la que tingués la targeta. Sobretot ens entrava dient que aquí hi havia una discriminació en quan sí que es poden fer duplicats de la T16, però perquè es puguin fer aquests duplicats de la T16 es requereixen dues condicions. Primer, que siguin pares, pare i mare separats, i la segona és que resideixin en zones tarifàries diferents. En aquest cas no es donava el segon supòsit, que si no els dos residien a Barcelona a la mateixa zona tarifària, i ella considerava que això era discriminatori perquè en uns casos sí, en uns casos no. Nosaltres el que vam fer és una anàlisi de què implicava, què era això de la T16 que tothom en parla. Vam analitzar i vam veure que en principi aquest transport gratuït per menors d'edat neix en el seu moment l'any 2008, que en aquell cas era per als menors de 12 anys. L'any 2017 s'amplia als menors de 16 anys. Hi ha una modificació l'any 2024, que va ser instàncies de la sindicatura, que el que es preveia és que no acabés només quan es complissin els 16 anys, perquè això era una mica discriminatori, perquè no és el mateix l'ús que en poden fer aquells nens i nenes que compleixen els anys al primer o al segon semestre de l'any, perquè poden utilitzar la targeta durant tot l'any, que aquells que complien només complien els anys al tercer i quart trimestre, perquè de fet només són 6 mesos o menys el que poden fer. Es va aconseguir una ampliació que aquells que complissin els anys del segon, el tercer i quart trimestre tinguessin una pròrroga de 6 mesos després de complir 16 anys. De tot això, hi ha hagut modificacions en aquesta T16. La T16, el que implica com funciona, és funciona perquè es va integrar la T-mobilitat, sí. I té també les condicions de la T-mobilitat. Funciona en una àrea de 200 municipis que estan dividits en 6 corones, i hi ha 6 diferents sectors tarifaris. Però el que ens afecta aquí, el que és important és veure que només es pot duplicar quan són diferents sectors tarifaris, no en el mateix. Nosaltres li preguntem aquí qui té la potestat de gestionar la T16, és l'autoritat del transport metropolità, i com nosaltres ens entrem a aquesta, li fem preguntes de per què no es fa. Perquè en aquests casos en què resideixen el mateix sector tarifari no es fa la duplicació. I el que ens venen a dir és que només és per criteris tècnics. No es pot fer per criteris tècnics. I sobretot per uns criteris que és per evitar el frau amb l'utilització de la targeta.
Clar.
Què és el que passa amb el tema del frau amb l'utilització de la targeta? És una targeta que és personal i intransferible, ha d'anar acompanyada sempre amb el DNI. La persona que té la custòdia de la targeta és qui se'n fa responsable, i si hi ha un ús fraudulent hi ha una sanció, i aquesta sanció no és poca, no és poca, perquè la sanció és una sanció econòmica i una retirada de la targeta durant 3 anys. Però el que ens diuen és que si hi hagués dos targetes en el mateix tram tarifari seria molt difícil de controlar això.
Clar. Clar. Us heu trobat en algun moment una situació semblant a aquesta? Acostuma a passar?
Sí, acostuma a passar, i acostuma a passar molt amb el tema també de la retirada, perquè nosaltres considerem que 3 anys és excessiu, a vegades és per un error, però sí, i li preguntem a l'ATM, li preguntem si hi ha hagut més queixes en relació al mateix tema de la mateixa queixa que ens han donat a nosaltres. I ens diu que sí, que el darrer any els hi han entrat 15 queixes igual, idèntiques. Per tant, el que veiem és que 15 queixes per denegació de duplicats. Això el que vol dir és que és un patró de comportament bastant habitual quan hi ha custòdies compartides i no hi ha bona relació entre els dos progenitors. Per tant, nosaltres el que li diem, acabem dient, no hi ha discriminació, clarament no és una discriminació entre nens i nenes que estan al mateix sector tarifari i nens i nenes que estan a diferents sectors tarifaris. És més, la duplicació per estar en diferents sectors tarifaris és perquè fan falta dues targetes per canviar d'un sector a l'altre sector. I per això hi ha dues targetes. Nosaltres el que diem no hi ha discriminació, però sí que el que fem és empatitzar una mica amb la situació en què es troba aquesta mare, i el que venim a dir és al matí és molt complicat per tothom, i a més tenint nens i nenes, és molt complicat per anar a l'escola, per esmorzar, per preparar-ho tot, preparar la motxilla. Només falta que afegim una complicació més, que és el tema de tenir o no tenir la targeta. Per tant, el que instem a l'autoritat del transport metropolità, que més enllà de les dificultats tècniques que hi hagi, que això es pugui solventar d'alguna manera perquè sí que es pugui facilitar el duplicat de la targeta als dos progenitors. Tenint en compte que si hi ha frau, doncs, bueno, hi ha mecanismes per detectar el frau i hi ha sancions per en els casos que hi hagi frau, però no ens podem emparar amb un mecanisme tècnic per no facilitar la vida i el transport públic i gratuït a famílies que així ho requereixen.
Per tant, ja hi ha hagut una resolució, no? Ja hi ha hagut una decisió per part de la sindicatura, oi, com comentaves?
Sí, bé, la decisió és clara, és no hi ha discriminació, perquè no és una actitud discriminatòria, però sí que el que caldria és disposar d'una targeta de transport amb un pla de viatge individualitzat, i per tant, tenint aquest pla de viatge individualitzat, podríem tenir un duplicat, perquè el pla seria un pla únic i hi hauria dos targetes que tinguessin en compte aquest pla únic de viatge i, per tant, tant es pot fer frau tenint una com tenint-ne dos. Per tant, el que hauríem de fer és activar els mecanismes del frau, però intentar facilitar la vida a les famílies i facilitar, sobretot, mirar quin és l'interès superior del menor que es pugui utilitzar la targeta i aquest transport gratuït.
Doncs, David, bon dia del síndic de Greuges de Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema i també donar-nos a conèixer, no?, aquests casos que, com dius, acostumen a passar, són més habituals del que sembla i també s'ha de tenir en compte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I ara descobrim la nova moda de les xarxes socials. No és ja ser influencer, és formar part de la comunitat UGC.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Chuck Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El primer programa de setembre parlant de la nova moda de les xarxes socials. No és ser influencer, ja ho anunciàvem abans de la publicitat, és ser creador de contingut UGC. I després d'aquesta entrevista recordarem també, atenció, la història d'en Xavi a l'hora de buscar pis amb cadira de rodes. Explicava l'odissea que tenia per buscar pis i per trobar-lo just abans del mes d'agost. Recordarem la seva història i ens plantejarem la situació aquí, al matí del cap de setmana. Todos conocemos ya el mundo de los y las influencers y lo que ello conlleva. Miles de seguidores, publicidad a cambio de grandes cifras de dinero y a veces recomendaciones también que no son del todo fiables. Pues bien, ahora se acaba de lanzar una nueva startup que lo que busca es todo lo contrario, gente real y auténtica sin tener en cuenta el número de seguidores que tengan. Es UGC Slalom, el primer marketplace de creadores de contenido UGC, de User Generated Content, en España, que conecta a marcas con creadores de contenido sin agencias ni tampoco intermediarios. Esta nueva herramienta nace como respuesta a una demanda creciente de un mercado que en 2024 facturó ni más ni menos que 781 millones de euros. La búsqueda por parte de las marcas de campañas más auténticas, más ágiles y también más eficaces y sin intermediarios ni procesos complejos, UGC Slalom ha sido creada por Pia Mil y Berta Quirante, fundadoras de esta agencia, y nacen con el resultado de 5 años de experiencia en comunicación digital. Berta Quirante, cofundadora de UGC Slalom, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos del mundo redes, ¿no? Que ya es un poco complejo de por sí. Y nace desde hace un tiempo, ¿no? Estas UGC, ¿no? Podemos decir, que son campañas, ahora me lo cuentas bien, ¿no? Pero campañas de publicidad que lo que quieren es no buscar a influencers con muchísimos seguidores, sino a gente normal, ¿no?
Sí, exacto. Lo que buscan es contenido más orgánico y que, por lo tanto, la audiencia que tenga la marca pueda conectar mucho más fácil y de una forma más real con ese contenido. Y al final ese contenido, como el punto diferencial que hay con los influencers, es que los UGCs no lo publican en sus perfiles, sino que lo publican directamente en las marcas.
Uh-huh. ¿Y cómo nace UGC Slalom?
Pues mira, UGC Slalom nace de la necesidad que teníamos nosotras en la agencia, que empezamos a crear este tipo de vídeos sin saber muy bien que eran vídeos UGC nosotras mismas para nuestros clientes, y debido al éxito, pues los clientes nos fueron pidiendo más vídeos y más caras, hasta el punto de que nos quedamos ya sin compañeras a las que pedir que hicieran los vídeos, y tuvimos que empezar a buscar pues por las redes sociales UGCs, y perdíamos mucho tiempo en el proceso, y fue allí donde dijimos, oye, ¿y si hubiera un sitio que pudiéramos encontrar a los UGCs y conectarlos directamente con las marcas? Y fue un poco de esa necesidad que surgió UGC Slalom.
Porque al final las siglas de UGC lo que significan es eso, ¿no? Creadores de contenido individuales, ¿no? Propios, sin ninguna agencia, sin ningún intermediario entre medios, ¿no?
Exacto, es en inglés es User Generated Content, que sería contenido generado por el usuario.
Claro, claro.
Ser eso.
¿Y cómo encontráis a la gente?
Mira, nosotras empezamos utilizando uno de esos canales, TikTok en concreto, en el que publicábamos ofertas que teníamos de nuestros clientes, diciendo que buscábamos UGCs, y después lo teníamos todo linkado a una encuesta en la que se podían apuntar, y allí pues lo gestionábamos nosotras de forma más manual. Y ahora pues lo que hacemos es ya directamente buscar esos UGCs también por esos canales y derivarlos directamente a la plataforma, donde allí pues marcas y UGCs se autogestionan todo el proceso y queda todo integrado en un mismo sitio, sin tener que ir de un sitio a otro, cadenas de mails larguísimas, contratos por un lado, transferencias por otro, y que esté todo unificado y que facilite mucho más el proceso, tanto para marcas como para los UGCs.
Uh-huh. ¿Y al final no pasa que los UGCs se pueden volver también influencers o no?
A ver, al final también puede pasar que haya algún UGC que cree contenido, de hecho ya los hay, que crean contenido, pero sobre todo no es contenido tanto para marcas y por eso se hacen influencers, es contenido del mundo UGC, pues que te cuentan cómo iniciarte, cómo encontrar marcas que quieran colaborar contigo, y a raíz de eso, pues claro, se viralizan, porque todas las UGCs que se quieren iniciar o las que ya están iniciadas en el sector, pues les siguen e interactúan, pero bueno, es algo que sabemos que puede pasar.
Es distinto, ¿no?
Sí, es distinto.
¿Y se cobra igual que, por ejemplo, un influencer? Imagino que no, que el precio debe ser inferior, pero ¿cómo es eso?
Sí, en el caso de los influencers, básicamente las marcas lo que están pagando es un poco la imagen del influencer y la audiencia que tienes influencer a la hora de publicar ese contenido. En cambio, al UGC lo que le estás pagando es la producción de ese contenido y que tú después puedas usarlo en tus perfiles. Y la diferencia es mucho más, o sea, es increíble de lo que te podría costar una campaña con un influencer con un alto volumen de seguidores, pero después tú lo que haces con el vídeo de la UGC es que le puedes meter paid media detrás y llegar a la misma audiencia con la que llegarías con el influencer, pero es que encima llegas a la audiencia que tú quieres porque puedes segmentar toda esa parte.
Claro. ¿Cuánto puede cobrar, por ejemplo, un UGC por publicación, por anuncio?
Varía un poco porque al final un vídeo puede ser de 15 segundos o de 30 o de un minuto y que después pues quieran hacer paid, sin paid, que les pidan que hablen de un tema que a lo mejor puede ser un poco más difícil, como a lo mejor tú quieres que te hablen de los granitos, que no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, pues varía un poco por aquí, pero yo te diría que el precio medio puede ser unos 200, 400 euros. Depende un poco de lo que se le pida al UGC.
Vale, depende entonces del tema y también de la duración, ¿no? De la publicidad en ese caso,
sí,
¿no?
De las características del vídeo.
Claro.
Exacto.
Claro.
Sí.
Claro, tú, Berta, cofundadora, ¿no?, de UGC Slalom, ¿cómo empiezas también en este mundo? ¿En qué momento decides que es buena idea ir por esta rama?
Bueno, fue un poco lo que te comentaba antes. En la agencia empezamos a implementar todo el tema de TikTok, que antes, hace unos años, era algo muy trendy, pero que las marcas no utilizaban tanto como estrategia en su comunicación, y la empezamos a introducir con nuestros clientes, y al final, como es un contenido muy orgánico el de TikTok, dijimos, ostras, pues hagamos nosotras vídeos como si fuéramos usuarios hablando del producto para poder conectar mucho más con esta audiencia, y esos vídeos empezaron a funcionar muy bien y los clientes respondieron también súper bien a este tipo de contenido, y claro, cada vez pues necesitábamos más caras para gente que pudiera salir en esos vídeos, y es aquí donde te decía que nace esa necesidad de tener un sitio en el que encontrar a los UGCs.
Claro. ¿Cómo se prevén los próximos meses? Porque veo aquí que prevéis iniciar el proceso en septiembre, ¿no?, de este año. También que UGC Slalom prevé facturar 1 millón de euros, ¿no?, en su primer año. O sea, hablamos de cifras también buenas, y que a partir de septiembre también la cosa va a ir muy bien, ¿no?
Sí, no, al final ahora en verano sabemos que todos estamos esperando las vacaciones, que eso aquí nos gusta mucho, y aún así vamos a estar a tope ya con los UGCs. De hecho, ya tenemos a muchos registrados, marcas que ya están confiando en UGC Slalom y que están usando la plataforma, pero en septiembre, con la vuelta al cole, vuelta a la rutina, y que las marcas ponen mucho foco en su estrategia de comunicación, pues pretendemos dar ese empujón para llegar a esas cifras que hemos estimado, también basándonos en lo que estamos ya facturando con UGC Slalom.
Una persona que, por ejemplo, quiera empezar a trabajar de esto, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, realmente un UGC puede ser cualquiera de nosotros. Podría ser tú, podría ser yo. Entonces, requisito como tal, lo que diríamos es que tengas un buen móvil para poder hacer unos vídeos que tengan calidad, porque aunque no sean vídeos de influencers, la marca quiere contenido que sea de alta calidad. Y que no tengas vergüenza de ponerte delante de una cámara y de hablar, y que tengas esa naturalidad para contar lo que se te pida en los vídeos.
Por lo tanto, podríamos hacerlo sin problema nosotros mismos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Podríamos
Ahora sí estamos aquí sujetos. Perdiendo el tiempo y podemos hacer más cosas.
Podría ser que sea el salto que nos falta.
Oye, Berta, pues después te hablaré y a ver si es que estamos aquí perdiendo el tiempo todos. Vamos a hacer algo.
Genial.
Muchas gracias por hablarnos de UGC Slalom. Y por contarnos también este mundo que hay en las redes sociales, ¿no?, aparte de los influencers, que últimamente pues tantas visualizaciones y tantos seguidores tienen, que también la gente normal que lo hace bien tienen posibilidades, y eso es una oportunidad también para todos, ¿no? Así que
Exacto.
Gracias, Berta.
Muchas gracias. Adiós.
Buscapis, sent una persona que va amb cadira de rodes, continua sent un calvari en ple 2025. Si ja sense anar amb cadira de rodes és complicat, buscar un pis per llogar, doncs encara així, pels que es desplacen en cadira de rodes, el desafiament és gairebé impossible. manca d'informació clara, barreres arquitectòniques i una oferta pràcticament inexistent d'habitatges accessibles fan que aconseguir una llar digna sigui una carrera d'obstacles. I en Xavier Endua Castilla Soler, amb qui parlarem ara mateix, ho coneix de primera mà. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, tu ets una persona que va amb cadira de rodes, que està actualment buscant un pis, i si ja buscar un pis és una odissea, doncs encara ho és més si tens aquest impediment, no?
Bueno, tenim d'arribar a dir que ja és un impediment, quan tindria que ser una cosa normalitzada dintre
Exacte.
Dels drets de qualsevol persona avui en dia, no? Els drets de les persones, qualsevol persona té dret a l'habitatge, i qualsevol persona amb diversitat funcional o discapacitat hauria de tenir garantida aquest tipus de vivenda.
Així és.
I ja no és ara solament, sinó que des de... Jo ja fa 5 anys, o sigui, aviam, la meva discapacitat no ve d'ara. Jo tinc poliomielitis adquirida en l'any 1960. La meva vida a Barcelona, o sigui, a la nostra joventut preferíem anar-nos a lloguer que a comprar pis, perquè et permetia gairebé canviar de barri quan et vingués de gust. Avui en dia això s'ha convertit en algo impossible, i més per les persones amb mobilitat reduïda, des del moment que ja anem amb cadira de rodes. Tenim en compte que la població se va envellint més i cada vegada hi ha més discapacitats, incapacitants adquirides, pues, com l'esclerosi múltiple i de més. O sigui, el número està pujant. Espanya en aquest moment té un número tan gran que el Comitè de Persones amb Discapacitat ha anat al Parlament Europeu a demanar que se sancioni el govern espanyol per la vulneració dels pisos reservats per persones amb discapacitat. Perquè avui en dia tenim que pensar que els propietaris que creuen que és més rentable jugar a turistes o a nòmades digitals en lloc de llogar-ho a les persones de la ciutat o de tot el país. Però els que estem com a més perjudicats, que no podem pujar escales per anar a llogar un quart pis amb una habitació o un pis compartit, pues som els que anem amb cadira. O sigui, els que, per al nostre poder adquisitiu, que ja cobrem pensions que no són per tirar coets, ara què fem? Llavors, quan un es presenta a les oficines d'habitatge perquè se li solucioni el problema, perquè en el camp privat gairebé és impossible, et topes que no hi ha parc de vivenda reservada accessible, i la que ja s'ha vulnerat, completament vulnerat. S'ho han passat per al forro i ho han donat a qui fa... A qui. També hi ha necessitats, però nosaltres, ja repeteixo, no tenim la possibilitat d'anar a un altre qualsevol pis.
Clar.
Llavors, els nostres pisos de reservats per persones amb discapacitat se'ls han fulminat.
Perquè, Xavier, tu ara, per exemple, vius en una planta baixa, no? Des de quan fa?
Bueno, pues l'últim lloguer que vaig aconseguir va ser el 2020. Però ara, a l'agost, se m'acaba el contracte. I, clar, la propietària no és una gran tenidora. Jo tampoc la vull perjudicar, però ja li dic, vale, jo m'aniré, però tinc d'anar a algun lloc.
Clar.
Si no m'agradi el carrer.
Mm-hmm.
Perquè jo porto... Jo, o sigui, cada dia he estat penjant, o sigui, buscant... O sigui, a les plataformes de búsqueda de lloguer, tampoc veiem com són les voreres, com són les entrades, com és la porta, no, si pesa massa, com és l'entrada, com és l'ascensor, si té graons abans d'arribar a l'ascensor. Solament veiem fotos de l'interior. I en el cas de que toqui la flauta i dius, bueno, les fotos que jo veig, bé, i el lavabo, bueno, encara podria fer malabars, i perquè no trobem pisos que estiguin acondicionats i classificats, no hi són. Llavors ja tirem a veure, pues, jo què sé, a veure si aquí puc viure. Però primer, després, la següent barrera és que no hi ha les fotos. Quan tu truques a l'immobiliària perquè vols estar optant per aquell pis, te trobes que igual et diuen, ui, no, la porta pesa molt. O, si solament comentes que ja vas en cadira, podria ser que a l'immobiliària diguin no, aquest pis no, no el, vol, el propietari no vol, no vol inquilins en cadira rodes. I això m'ho han dit. Jo he denunciat a dos immobiliàries i a dos propietaris per discriminació directa en el 2020. I vaig guanyar els dos judicis. Però quin era guanyar el judici? Que el govern els fotés una sanció, però a mi no em donessin ningú pis d'aquells.
Clar, et quedes igual.
Em quedes igual. Llavors, la situació actual a nivell nacional, estatal, ja no nacional català, sinó estatal de la península Ibèrica, i crec que això s'estén molt més enllà, és de vulneració flagrant, immoral i directa de discriminació contra les persones amb discapacitat. Saps què em van dir a l'oficina de l'habitatge?
Digue'm.
Que m'han anès a una residència, però ni siquiera habitatge és conscient que una residència val més de 2.000 euros.
Sí.
Sí. O sigui, tu creus que m'intenen de maltractar? Perquè jo he denunciat maltracte directe per les funcionaris i funcionàries de la seu d'habitatge de Sants Montjuïc. Perquè no pot ser que tu estiguis buscant un pis en el sector privat, vegis que és inexistent i vagis i demanis ajuda institucional per trobar un pis i dius, bueno, jo pagaré, però on teniu els pisos reservats? Oh, tu què et penses que és això? Dic, perdona, jo he anat al McDonald's o a la seu del districte d'habitatge. Saps? Vull dir, estic a l'oficina d'habitatge o què m'estàs cantant? O sigui, els he denunciat per maltracte psicològic. Mm-hmm. Surts pitjor del que has entrat.
I tu, Xavier, actualment vius sol o tens alguna ajuda?
Jo vic sol. I si tingués necessitat d'ajuda, pues la tindria amb comptagotes unes hores. Però això no té res a veure amb la vivenda.
Per això dic, no?, que et diuen que vagis a una residència on segurament no, hi haurà més gent, quan tu pots viure sol perfectament. Mira, l'únic és de tenir les facilitats immobiliàries, no?, podem dir, la infraestructura correcta perquè et pots desenvolupar sol sense cap problema, no?, actualment.
Pues em fa mandra cuinar perquè la cuina no està adaptada, perquè el pis on estic hauria de cuinar de costat i fregar els plats de costat, perquè no puc entrar amb la cadira de front ni per cuinar ni per fregar. Inclús al lavabo tinc de fer virgueries per poder-me higienitzar, dutxar i rentar, perquè el pis no és meu i no puc fer modificacions.
Clar.
Evidentment no el destrossaré, però vull dir, ja vivim en situacions precàries
per això
de poder viure, però després...
Que hauria de ser una cosa fàcil, diguem, hauria de ser ja una cosa normalitzada completament.
Mira, crec,
i no hauria d'existir aquest problema.
Sí. Jo crec que la societat en general es pensa que les persones amb discapacitat ho tenim tot regalat i fàcil. I ja, perquè també trobem discriminacions a l'hora d'aparcar, que la gent utilitza l'estació d'aparcament...
I en el transport públic, no?, també.
Te lo regalen todo. Dius, una merda punxada. O sigui, ara mateix estem arribant amb aquesta situació política que estem ara, a on la gent trepitja el qui està per sota. I qui estem per sota, de sota, de sota, de sota, de sota? Les persones fora de la normativa, les persones amb discapacitat.
I Xavier, en el dia a dia deies, no?, ara mateix parlant del pis, no?, però per exemple parlem també d'un cop surts de casa, no?, el carrer, el transport públic, les voreres, no?, com deies tu, si hi ha molta pujada, si estan ben fetes, no?, si hi ha algun tipus d'algun forat, el que sigui, no?, també fora de casa us trobeu amb dificultats, no és només a l'hora de buscar un pis, no?
Un més greu és que la nostra lluita, perquè jo formo part del col·lectiu de persones amb discapacitat des de naixement, perquè l'any 60 ja vaig tindre la poliomielitis, la meva joventut i els anys 80, anys 90, vam començar la lluita. Als anys 77 va haver-hi un tancament de persones amb discapacitat amb un servei que hi havia a Barcelona que es deia CEREM, servei de valoració de persones amb minusvalia, que es deia minusvàlidos en aquella època, saps? Mm-hmm. Bueno, pues a partir d'aquell moment vam lograr, a base de posar el cos, que avui en dia ja ningú posa el cos per lluitar per res, vam aconseguir una Barcelona accessible. Barcelona és un model a nivell mundial d'accessibilitat. La gent es disputa i copia el tipus de rampes que hi ha a Barcelona, perquè les va dissenyar un gran arquitecte que es diu Enrique Rovira Veleta, que va fer la Villa Olímpica, Villa Paralímpica. A partir del 92 nosaltres gaudim d'autobusos amb accessibilitat. Ara actualment tenim més del 98 d'estacions de metro accessibles. A l'any 92 solament existia Avinguda del Paral·lel, Sagrada Família. Saps què vull dir? O sigui, i ara que hem aconseguit tot aquest nivell d'accessibilitat i que evidentment es té de millorar, ara mantindré d'anar a Barcelona perquè no trobo pis? Mm-hmm. Mantindré d'anar a una població que tindré de començar de nou a fer reivindicacions per l'accessibilitat? Ara, després d'aconseguir tot això, se m'expulsa de la ciutat? Els meus metges, les meves ortopèdies, sí. les meves classes d'anglès, de pintura, de dansa, també faig dansa. Sí.
La teva vida normal, no? El teu dia a dia, sense cap tipus de limitació, sí. No? Diguem, i en canvi,
clar,
doncs a casa teva et trobes d'aquesta manera i fins i tot doncs, ara intentant haver de sortir d'un i intentant trobar un altre, no? I les complicacions que això comporta, no només ja pels que busquem un simplement sense cap tipus de discapacitat i sense cap tipus de demanda concreta, no? I en canvi els que ho necessiteu, és el que deies, no? De les fotografies, no es veuen bé, tampoc et donen aquestes facilitats, t'has de presentar sempre, no? Suposo, a l'hora de veure un pis en persona, perquè has de comprovar una mica, no? Com és,
sí.
I ho has de fer en persona, i això també provoca un desgast no només físic, sinó també psicològic, emocional, i com deies tu, patir aquesta discriminació en el dia a dia, no? Així que és una... És una situació complicada.
Tenim de reconèixer que Barcelona s'ha convertit en un parc temàtic turístic en el qual pues, s'ha vengut la ciutat per algú que ve un cap de setmana i et paga gairebé el que costa un lloguer sencer de 2 setmanes o 2 mesos.
Mm-hmm.
Llavors, els propietaris també tenen necessitats. Clar. Jo ho entenc, però tenim les institucions... I l'Ajuntament de Barcelona no pot jugar a dos barajas a la vez. No pot estar contentant els lobbies de les immobiliàries i els lobbies de les classes, de les 4 famílies que reparteixen Barcelona amb les seves herències de vivendes que especulen amb i et diuen, no, que no tiene pisos perquè no quiere. Vinga, va. Sí. O aquelles persones que estan comprant, pagant un lloguer de 1.000 o 2.000 euros i pues, parteixen la casa per dintre i la converteixen en algo que li diuen co-housing, co-working. No podem anar cap enrere. No podem permetre que la nostra ciutat expulsi els ciutadans que han nascut a la ciutat. Benvinguts la gent que vulgui venir, però tenim de crear uns límits. No podem expulsar a sota d'un pont el veí i a la veïna, vagi en cadira o no vagi en cadira, no les podem expulsar perquè vingui un senyoret a fer la seva feina de nòmada digital amb un sou noruec, amb un sol i uns vermuts de terrasses de Barcelona.
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i tant de bo la cosa canvies. Tant de bo trobis aquest pis que ara estàs buscant i puguis estar còmode a casa teva, no? Que crec jo que no hi ha res millor que arribar a casa i sentir-te còmode i en el teu espai, no? Així que tothom hauríem de tenir aquesta facilitat i aquesta oportunitat, i avui en dia més que mai, no? Amb tots els avenços que tenim. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Molt bé.
I si hi ha un lloc on ens reunim constantment és a la feina. Però ara, un estudi de Harvard ha indicat que el 92% dels treballadors les considera una pèrdua de temps i de recursos. De fet, les dades els avalen perquè els investigadors calculen que el 70% de les reunions impedeixen als empleats treballar i completar les seves tasques. És cert que reunir-se menys ens ajudaria a treballar millor? Doncs això li preguntem a la psicòloga, a la Laura Cardona, membre de secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Laura Cardona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de reunionitis. Aquest és el nom que se li ha donat a aquestes reunions de feina que diuen que acostumen a ser poc productives i que també agraden molt poc als treballadors, no?
Sí, absolutament. Hi ha un excés de reunions, d'hores dedicades a reunions que no tenen un objectiu concret ni aporten res al treballador. I això és una cosa que s'hauria de poder pal·liar i crec que milloraria moltíssim la productivitat i fins i tot doncs, la sensació de que pots fer la teva feina en un temps correcte.
El fet de que agradin tan poc aquestes reunions i que s'hagi fet un estudi fins i tot sobre això, es deu a que el fet de que hi hagin masses reunions, que es facin masses?
Sí. Sí, i també la queixa que jo crec que es va cronificant dels treballadors, especialment la gent més jove, que tendeix a tenir un altre concepte del temps. Abans reunir-se constantment era indiscutible, però actualment, ja dic, les noves generacions sobretot, tenen un sentit del temps diferent al nostre, molt més operatiu. Aleshores, jo crec que això és un problema que l'anem arrossegant i jo encara que jo treballo amb directius i amb caps d'equip, i és un problema que és que no els impedeix treballar fins i tot i ocupar-se dels seus col·laboradors també, atendre el seu equip.
Potser al final ens estem amagant darrere de la tradició, no? De la tradició de fer tantes reunions, de fer tantes trobades per parlar de feina, i al final recomanen, això diuen, que 3 a la setmana seria l'ideal, no? Que això seria menys estrès i més eficiència. Vosaltres també creieu que és així?
Bueno, s'ha de considerar el tamany de l'empresa, el seu funcionament... Jo no m'atreviria a dir un nombre perquè seria molt agosarat, però... I també diria una cosa, no es tracta de no reunir-se, cuidado, perquè l'equip es fa a les reunions, també. El que es tracta és de fer reunions operatives, curtes. Jo amb els caps d'equip, quan els hi dono formació, els hi faig una sèrie de tips molt concrets de com ha de ser una reunió. És a dir, ha de ser una reunió on la gent pugui participar, però que tingui un temps limitat, curt, breu, i amb uns objectius, uns objectius a tractar aquell dia i uns acords que surtin d'aquella reunió. I moltes vegades, en mitja hora, es liquidaria una reunió operativa i útil quan en realitat aquella reunió potser està durant quasi 3. Aquest és l'autèntic problema. De dir, escolta, si ens hem de reunir un cop la setmana, és que potser en mitja hora, 40 minuts, si la persona que lidera la reunió ho fa bé, ja en tenim prou.
Exacte. I quins consells donaríem també, per exemple, pels empleats que se senten atrapats, que se senten que doncs, no avancen amb aquestes reunions?
Com a equip, o sigui, si són una sèrie de treballadors d'una mateixa empresa, jo faria aquesta demanda de fer operatives les reunions, de canviar el sistema. Vale, està clar que no podem treballar si no ens reunim, això també m'agradaria dir-ho, perquè si no, com farem la pinya, com farem l'equip, com escoltarem altres punts de vista, això també ho hem de tenir en compte. Però jo diria, i a més els dic moltes vegades quan dono al mateix lloc el curs, és ajunteu-vos per fer aquesta petició concreta de dir què voldríem de les reunions. Una durada limitada, uns objectius, uns acords a revisar amb la següent reunió i que es donin unes paraules molt curtes. Perquè si no, estem marejant una miqueta la perdiu, com diem vulgarment, o fent grans dissertacions innecessàries que no aporten res, mentre aquella persona està pensant, ostres, i quan acabaré l'informe? Clar. I quan podré mirar el balanç? I quan podré redactar aquell article que tinc pendent? Si estic aquí, porto reunit tot el matí. I si fem el balanç realista de què m'ha servit tot el matí de reunions, majoritàriament veuríem que amb unes reunions molt breus i operatives hauríem liquidat molt més. I la persona se'n va amb una bossa de temps alliberat per treballar i amb la sensació de que s'ha reunit, ha sigut escoltat i també ha rebut les instruccions i informacions necessàries.
Exacte. Exacte, reunions curtes i anar al gra. Aquesta seria la recomanació dels experts com vosaltres, que en aquest cas doncs, assegureu que continuen sent importants aquestes reunions per tal de que hi hagi un bon funcionament de l'empresa en aquest cas i també de que es faci aquesta pinya, potser, amb els treballadors, però que s'expliqui i es comenti el que calgui, no el necessari.
Exacte, liderar la reunió. No deixar que flueixi eternament i que arribi l'hora de dinar i la gent ja digui, ai, hem de plegar. No, liderar la reunió com qualsevol altra cosa, com un projecte, com un article que s'ha d'entregar, com un balanç, com un informe final que s'ha de fer d'una cosa, que té una deadline. Les reunions també haurien de tenir aquesta deadline molt clara. Uh-huh. És a dir, tenim mitja hora i en mitja hora hem de liquidar aquests 3 punts.
Exacte.
Vale? No, i una altra cosa, no 15 punts, 3. Per una xifra assumible, no?
A vegades el que passa és que aquests 3 punts es converteixen en 15 també per les intervencions, no?, que fan els mateixos treballadors, els mateixos empleats. Què és el que podem fer amb aquests que no paren d'opinar, per exemple, o que no paren d'intervenir?
Jo et diria el mateix que abans, liderar la reunió. No basta a convocar una reunió, és el de menys. S'ha de liderar. O sigui, la persona que té a càrrec gent i que és la que ha convocat la reunió i que és la que té, ha de tenir clar per què fa aquella reunió. O sigui, reunir-nos per reunir-nos, no. Perquè moltes vegades hi ha gent que diu, ens reunim cada dilluns. Bé, però és necessari, us ho podeu permetre. Jo sempre els dic, t'ho pots permetre, multiplica el nombre de reunions que et surten al cap del mes. Uh-huh. Quantes hores et suposen? Aleshores, és la persona que convoca ha de tenir molt clar quins objectius vol assolir amb aquella reunió i liderar-la. No basta convocar-la. Tu l'has de guiar a la reunió. Aleshores, sí que pot haver-hi una intervenció, òbviament, i unes opinions i tal, però tu les has d'anar tallant. Com si fessis un programa de ràdio, mira, posant aquest exemple és bo, oi? Fas una, per exemple, una tertúlia de ràdio en directe i tu has de ser, o sigui, tu has de ser una persona que constantment lideri allò, tingui el rellotge davant i vagi tancant torns i vagi donant i traient paraules. Seria una mica aquest esquema. I ser bastant estricta amb això. Perquè, si no, perdem de vista, perdem la gran utilitat...
L'enfocament, potser, exacte.
Exacte, perdem el focus i perdem la utilitat d'una bona reunió. Perquè quan tu vas a una bona reunió, te'n vas content, com a treballador, també. Uh-huh. Perquè dius, m'han informat de que pujaran a l'IPC de no sé què, m'han informat de que a partir d'ara tindrem una ajuda per no sé quantos i m'han informat de que això i allò i l'altre. I a més hem tractat aquest tema, hem acordat això. Amb un temps correcte i curt, si això tens la sensació com a treballador que t'ha sigut útil, que l'empresa t'ha aportat coses.
Sí.
Si no, la sensació que té el treballador és m'estan traient el meu temps per produir coses que després em reclamaran. No ens enganyem.
Mm-hmm.
Perquè després em reclamaran allò que tu has de produir, no?
I si ens hem de decantar, per exemple, amb reunions presencials, reunions online, clar, des de la pandèmia cap aquí s'ha anat adaptant moltíssim, no?, el format online també a l'hora de fer reunions. Vosaltres, de què sou partidaris? Del format virtual, de combinar les dues, de fer-ho presencialment i així ens mirem a la cara?
Jo crec que s'ha de combinar sempre les dues coses, amb qualsevol factor que analitzem amb les empreses i amb els treballs. La combinació de les dues és necessari. Jo tinc molta gent a la consulta que són professionals i van perduts perquè en la vida han vist el seu cap, perquè viu a Irlanda, per dir un exemple,
uh-huh.
I ells estan aquí, els companys estan a Madrid, estan a Burgos, estan a Lleida, i no hi ha una presencialitat mai. Això crec que és un error que a la llarga es veurà que no fer equip redueix la productivitat dels equips, en el millor sentit de la paraula, no? Però l'online és una cosa utilíssima i que l'hem d'utilitzar com per sistema, és a dir, és correcte. Tens una reunió a Mataró i una està a Barcelona, l'altra està a Vilassar, l'altra està a Reus, doncs una reunió online, perfecte. Però cuidado també l'online, que ha de ser operatiu, ha de seguir el mateix esquema.
Exacte.
Dinamitzar la reunió bé, introduir, presentar els personatges ràpidament, i objectius i acords. I mm-hmm. Tanquem. Vale? No perquè estiguem online, aquest és un grandíssim altre error que fem ara, com que no ens desplacem,
Clar,
la raó s'eternitza, sí. No? L'esquema ha de ser el mateix. Que tu tanquis l'ordinador i diguis, bé, m'he enterat de tot, m'ha quedat clar, ens hem estalviat desplaçaments i despeses importants, però alhora
ha sigut útil.
Va ser una reunió operativa i útil.
Mm-hmm. Això mateix, doncs, la combinació de les dues. Aquí està l'èxit i en aquestes reunions curtes, concises, i on el treballador acabi i surti motivat en aquest aspecte perquè s'han tractat tots els temes. D'aquesta manera, no serà una pèrdua de temps ni tampoc de recursos, com bé indica l'estudi del que estàvem parlant. Laura Cardona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i segur que tu les reunions les fas molt bé per tot el que ens has explicat. Així que gràcies.
Quan veig que me'n vaig, intento...
Recordes tot això.
...aplicar-me les meves pròpies indicacions. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I fins aquí el programa d'avui. Espero que acabeu de passar un molt bon diumenge. I nosaltres tornem la setmana que ve amb tots vosaltres aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.